El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana d'avui dissabte 22 d'abril. Soc la Marc Puerto i fins 8:45 parlarem de moltíssims temes perquè, recordeu, demà és Sant Jordi. Comencem abans de res, però, i ho fem parlant de l'etern debat sobre si és aplicable o no aquí a Catalunya la jornada laboral de 4 dies. Fa uns dies ja posàvem sobre la taula el debat de la jornada laboral de 4 dies i ara sembla ser que València ha començat una prova pilot per veure si és viable o no aquesta opció. Es tracta d'una setmana laboral de 32 hores agrupades en 4 jornades de treball. Un projecte pilot amb el qual s'avaluarà l'impacte que té la jornada laboral reduïda en diversos aspectes relacionats amb l'economia, la gestió de la ciutat o fins i tot en la salut de les persones. Per exemple, es recolliran dades relatives a la productivitat de les empreses, els efectes en el sector de l'oci, l'hostaleria o el comerç, en la gestió de la mobilitat de la ciutat o en com se senten les persones pel que fa a la conciliació familiar, el descans o la sensació de benestar. El Javier Cantera és president de la Fundació Persones i Empreses i amb nosaltres ha parlat sobre si estem a prop d'una jornada laboral de 4 dies.
Nosotros desde la Fundación y los diferentes estudios que hemos hecho pensamos que el avance de la tecnología y todo lo que viene siendo la configuración de las nuevas formas de entender el trabajo, la nueva cultura del trabajo, conlleva a que en los países occidentales tenemos que plantear un modelo diferente de gestión de la presencia en el trabajo, ¿no? Y en ese sentido apoyamos y creemos que va a incidir mucho tanto en el bienestar como en la productividad la conceptualización de las jornadas, digamos, semanales con 4 días de trabajo. Y bueno, y los estudios así lo corroboran fuera de España como los estudios realizados por nosotros. La mayoría somos cada vez más trabajadores del conocimiento porque la parte más física cada vez más va a ser sustituida por la robótica y por la tecnología, con lo cual conlleva de que no tienes que justificar con tu presencia tu trabajo, ¿no? Eso impide claramente plantear temas, digamos, antiguos donde el tiempo era la justificación de tu trabajo. En sitios donde el tiempo parece que sigue siendo justificación, como puede ser los retail o como puede ser la dedicación del comercio minorista, pensemos que cada vez más el cubrir espacios de trabajo los fines de semana conlleva a que la gente acepte más ese sistema si tiene jornadas de 4 días a la semana, lo cual el reparto del trabajo también es una variable importante en la asunción del paradigma de los 4 días laborales. Mm. Es un estudio muy interesante, además está metido gente muy potente en la Universidad de Valencia haciendo ese estudio y nosotros estamos, vamos a recibir esos datos para poderlo analizar también dentro de nuestro monitor o panel de observación que tenemos sobre este tema. Y en el tema de Madrid, pues, del gobierno central, eso fue un acuerdo con Más Madrid, estuvimos en contacto con la gente de Más Madrid, y yo lo único que me preocupa es que hay que desideologizar este tema, ¿no? Es un tema de izquierda a la derecha, es un tema de productividad y de bienestar. Está súper demostrado que incrementar el bienestar de los trabajadores incrementa la productividad, más cuando el trabajador lo que quiere es su involucración y su compromiso más que su dedicación de horas, ¿no? Por lo tanto, creemos que es un debate técnico, es un debate científico, en lo cual la psicología del trabajo que nosotros representamos en la Fundación estamos claramente poniendo bases para justificar visiones económicas posteriores. Mira, los beneficios del trabajador están claros, es decir, el tener más tiempo libre genera que tú puedas vivir sin estar solamente pensando en el trabajo, y eso a su vez influye mucho en el trabajo. Está claro que la desconexión mental hacia el trabajo genera posteriormente, cuando te incorporas, mayores capacidades de respuestas creativas, mayores capacidades de respuestas involucrativas en tu empresa. Por lo tanto, gana la empresa, gana el trabajador, ganamos todo pero sí claramente el momento económico va hacia esos entornos. Claramente los modelos hay que pensarlos. En el norte de Europa se están estudiando diferentes modelos y pues igual que el teletrabajo lo cogimos claramente por una situación pandémica, tenemos que pensar de que la dosis de pantallización de nuestro trabajo conlleva a que no tengamos que pensar en jornadas eternas de presencia, con lo cual pues obviamente tenemos muchas posibilidades de aceptar este nuevo reto que nos ofrece el progreso tecnológico, que no quiere decir que es otra cosa lo que nos ofrece, ¿no? Sí. Con el salario, ya os digo que una de las cosas que es importante es que cubrir tiempos que habitualmente la gente no quiera trabajar, ¿no? Haciendo que una persona debe tener unas jornadas de 5 días a la semana, tenga 4 días y cubre festivos y fines de semana, haces claramente una flexibilización de las condiciones laborales en entornos de presencia. Y por lo tanto, no es una influencia en salarios. El problema fundamental es entender que el salario no se explica por presencia, el salario se explica por resultados, y ese es el gran cambio de filosofía de fondo que tenemos que aceptar de la gente que estamos trabajando en el siglo XXI. Y obviamente la productividad incide muchísimo en bienestar. Y si una persona tiene 3 días de descanso, tiene mayor bienestar con su trabajo y genera una mayor productividad. El estudio que acaban de hacer en Inglaterra ha sido claro, en 61 empresas solo, pero es un estudio bastante claro. Vamos a ver ahora, hay dos estudios puestos en marcha en el norte de Europa, además del estudio que está haciendo ahora la Comunidad Valenciana, y yo creo que hay que ser cautos y científicamente orientados para ver claramente que este es un tema, no es un debate sindical, no es un debate desde el punto de vista político, es un debate ante todo de productividad y de bienestar de las personas.
La Daniela, per la seva banda, és la directora general de Good Rebels, una empresa de màrqueting digital de Barcelona, on estan aplicant aquesta jornada.
Nosaltres hem fet aquest experiment fa 2 anys, i des de 2 anys hem mantingut l'experiment perquè ha sigut un èxit. Estem molt contents i hem aprofitat per canviar algunes coses, per fer algunes coses més eficients. Estem molt contents amb l'experiment i es quedarà així. Vaja. Nosaltres ja veníem d'una filosofia d'empresa d'autoexigència, no? Nosaltres som una empresa de serveis, tenim els deliveries, no? Les entregables que tenim de fer per als clients molt clars, i formem equips on cadascú ha la seva responsabilitat. Hi ha el seu dia per entregar les coses també, no? Doncs això ens porta a una metodologia de treball molt col·laborativa. Així és una miqueta més fàcil d'implementar aquest tipus de mesures. Fem reunions més curtes, menys persones a les reunions, ordre del dia a les reunions, planificació, major autonomia, compartir els càrrecs de treball, eines de treball col·laboratiu, algunes coses, no?, que potser la gent ja fa, però nosaltres pues, amb això hem pogut incrementar la rentabilitat. Sí, és que nosaltres el delivery, no?, l'entregable que tenim que fer als clients és el mateix, no? Ho fem 100% del treball en un 80% del temps. Al final hem guanyat eficiència en els 4 dies de treball, doncs hem guanyat aquest dia que nosaltres el divendres també solo treballaven al matí, no?, fins a les 3. Doncs, bueno, no, si treballem una miqueta més el resta dels dies o treballem de forma més eficient, doncs aquest es pot fer. També el treball a casa ens ha donat a nosaltres molt més temps treballar. Jo crec que nosaltres estem en un sector on és una mica més fàcil perquè som agència i treballem fins a les 3, com és el conveni, doncs és una mica més fàcil per fer això, perquè no, bueno, hem tingut més fàcil. Crec que és difícil, quan dones als treballadors ja una cosa així, és difícil tornar enrere. Sí. Es cobra el mateix, sí, es cobra el mateix. Que treballem perquè entreguem el mateix final, o sigui, treballem de forma més eficient. Que treballem, doncs, bueno, sí, cobrem el mateix. Sí, sí. És normalment de dilluns a dijous, perquè són els quatre dies, però, per exemple, si hi ha un dilluns que és festiu, com ha hagut la setmana passada, hem treballat el divendres. Quan ja tenim un festiu, pues ja treballem el divendres també, fins a les 3, però sí, sí.
I és que a altres països hem dedicat, ja han fet iniciatives encaminades a la reducció de la jornada laboral. Funcionaris de l'Ajuntament i del Govern d'Islàndia van participar el 2021 en un estudi dels efectes d'una jornada laboral reduïda de 35 hores, amb resultats també, sembla ser, positius. En parlem sobre el tema amb Joan Sanchís, autor del llibre 4 dies, treballar menys per viure en un món millor, sobre el fet de que cada cop hi hagi més gent amb moltes més ganes de que es faci aquest somni realitat.
Al final, clar, evidentment tots li veiem els avantatges, no? Sobretot per part dels treballadors, no? Jo crec que és molt evident les millores en salut, les millores en, no?, disposar de més temps per a poder gaudir també més de la vida, disposar d'una vida més lenta, més sostenible, etc. I la clau, clar, és la productivitat, no? I aquesta és la variable fonamental que les empreses, no?, consideren quan estan parlant de reduir el temps de treball, no? És a dir, com deficients som en el treball, no? Però és una evidència històrica que al llarg dels últims 150 anys hem aconseguit ser molt més productius treballant molt més temps. Hem de pensar que bé, la jornada laboral de 40 hores es va aprovar a Espanya el 1919, no? Ja fa més de 100 anys, no? I en més de 100 anys han passat moltes coses. Ha passat la intel·ligència artificial, la revolució d'internet, etcètera, etcètera. I, en canvi, seguim treballant fa les mateixes hores, no?, que fa pràcticament 100 anys, no? Això sembla que no té massa sentit, no? Per tant, estem parlant d'una qüestió que també és, diguem, una miqueta l'evidència històrica que tenim també en aquest sentit, no?, de que hem sigut capaços de treballar menys i ser més eficients. Aleshores, per què no ho hauríem de continuar podent ser? Les empreses, clar, el problema que tenen és que, clar, les millores de productivitat, no?, és una qüestió que implica transformacions organitzatives, és a dir, implica que els treballadors i l'empresa es posen d'acord o que repensen la manera de treballar, no?, que puguen, no sé, eliminar reunions en temps mort, optimitzar els processos productius de la manera que siga més eficient, no?, i això no sempre es veu d'una manera fàcil, no?, per parlar d'un exemple històric, no?, podem pensar en la introducció de la cadena de muntatge en la fàbrica de la Ford, no?, allà pel 1926 a Detroit, no?, era una revolució tècnica importantíssima, no? I a més, acompanyat d'aquesta introducció de la cadena de muntatge, el propietari Henry Ford va decidir reduir el temps de treball. De fet, va ser la primera empresa als Estats Units que treballava 5 dies a la setmana només, i doblar el salari dels seus treballadors. Clar, això és una aposta arriscada que segurament alguns pioners o visionaris, no?, com el Henry Ford, podien permetre's, no? Però, clar, l'empresa no sap com van a respondre els seus treballadors, no sap si realment van a ser capaços de fer el mateix treball que feien abans en 7 dies, en el cas de la Ford, fer-lo en 5, no? O ara en 5 passarà 4, no? Per tant, no és evident, no? I, per tant, això requereix un procés d'acompanyament, un procés de testar, de formació, fins i tot també per a l'empresa i pels treballadors, que és un dels problemes que tenim també a casa nostra. I en realitat, això, no? Doncs un procés, diguem, de canvi organitzatiu que va molt més enllà de simplement reduir el temps de treball, sinó que cal repensar tots els processos. Efectivament, hi ha moltes raons que apunten a que és necessari, no?, posar sobre la taula aquest tema, no? Per exemple, també un terç de les baixes laborals a Espanya es calculen que estan relacionades amb problemes de salut mental, que moltes vegades, com hem vist, de fet, la setmana passada o fa dues setmanes, publicant un informe per part del Ministeri de Treball al respecte, està vinculat en un grau alt a les llargues hores de treball, no? El 60% dels treballadors viuen patir estrès i ansietat al lloc de treball, no? I tot això també afecta la productivitat. I si afecta la productivitat, en última instància també ha d'afectar els salaris, no?, i a les condicions de treball, no? Per tant, millorar la productivitat, en principi, sempre que es redistribuïsca d'una manera equitativa, perquè això és una cosa que també hem vist durant els últims anys, no?, que parlàvem abans, no?, com la productivitat ha crescut moltíssim, al voltant d'unes 20 vegades més, s'ha multiplicat per 20 vegades, però tampoc s'ha redistribuït d'una manera equitativa entre empreses i treballadors, sinó que ha anat a parar moltes vegades més al benefici empresarial que no a la millora salarial o a la reducció del temps de treball, que en aquest cas ho sigui nula perquè siguin treballant les mateixes hores que fa 40 anys, no? Per tant, també és una manera de buscar una millor redistribució de la riquesa dins de les empreses i al mateix temps que puga redundar també en millores productives, etcètera, que siguin beneficioses per a la societat en el seu conjunt. Aquest és el que parlàvem fa just un moment, no?, del Henry Ford, no? El Henry Ford sabia que algú tenia que comprar els seus cotxes i per a que la gent comprés els seus cotxes i poguera utilitzar-los per anar-se'n de vacances o el que siga, necessitava que la gent disposara temps, no? Per tant, el fet de que els treballadors disposen de temps lliure, també com bé dius, no?, pot ser ser un estímul per al consum. I més encara en aquests sectors, no, com són el sector serveis o el sector del turisme, que moltes vegades s'argumenta que són els sectors que ho tenen més difícil, no, perquè tenen que mantenir l'horari d'obertura pràcticament al llarg dels 7 dies de la setmana, i això, doncs, si volen reduir el temps de treball, implicarà que tinguin que contractar a més persones, etc., i que pot diguem, suposar majors costos, però al mateix temps també, el que dèiem, no, és un dels sectors que precisament pot veure's beneficiat per aquesta transició i aquesta reducció del temps de treball. Jo crec que això és una de les qüestions que està sobre la taula ara arran de la pandèmia i també, sobretot, per part, jo crec que de la gent més jove, no? Que d'alguna manera se n'està donant, que ve això de mesurar la productivitat per a quina hora entres i a quina hora te'n vas de l'oficina o de la fàbrica, no té res a veure amb la realitat, no? I és un dels problemes que tenim, no? Com a país, diguem, doncs avaluar aquesta productivitat i fixar mecanismes que permeten assolir millor resultat sense necessàriament estar treballant tantes hores, no? Ja ho avançaves abans, no? A Espanya, per exemple, es treballen de mitjana gairebé 1.700 hores anuals de mitjana per treballador, i en canvi a Alemanya, que és un país molt més productiu, amb uns sectors industrials molt més potents, que això també té que veure, el sector important, però treballa 1.300 hores anuals. I això ho veiem amb les anècdotes de la pandèmia, no? És a dir, moltes empreses, no, doncs tenien molta por, no, del teletreball, no? I si serien capaces d'assolir resultats o no, i fins i tot doncs molts CAPs, no, contactaven amb els seus treballadors per veure si estaven a pijama o no estaven en pijama o si estaven en tal, quan això realment a ells realment no els hauria d'haver importat, els hauria d'importar el resultat. I el resultat que s'ha mostrat que el teletreball durant la pandèmia, hi ha dades bastant sòlides, per exemple, del teletreball en l'administració pública, etcètera, són molt sòlides, és a dir, s'han aconseguit fins i tot millors resultats que en presencial, no? Per tant, allà també hi ha una reflexió al voltant de bé, combinar totes aquestes mesures, no? De teletreball, reducció del temps de treball, crec que són coses complementàries, no? Que la gent està demanant també en termes de conciliació, bé, disposar també temps per a poder fer tot, no? Al final, com s'està dient últimament, no? Si no tenim temps, no som lliures, no? Aquesta llibertat depèn molt de poder disposar temps per allò que realment ens importa. Qualitats que tenim un congrés a Barcelona just després, poder estar-hi el Sant Jordi, que em fa molta il·lusió que no he estat mai a Barcelona, i per tant, efectivament, és un bon llibre. Jo crec que, a més, està molt d'actualitat, se n'està parlant, al setembre també tindrem l'edició traduïda al castellà per al conjunt de l'Estat, i bé, jo espero i crec que se'n parlarà molt en els pròxims mesos, perquè també tenim les proves pilots, tenim els programes que s'han desenvolupat ja per part de la Generalitat Valenciana també, l'experiència que estem fent a València Ciutat també, ara treballant durant un mes, 4 dies a la setmana també, i crec que se'n parlarà, perquè cada vegada més governs, la societat en el seu conjunt i també les empreses que voluntàriament estan avançant en aquesta direcció ho estan indicant. Així que en parlarem, i efectivament és un bon punt d'entrada, sobretot didàctic, per a començar a pensar sobre el treball i sobre aquesta proposta.
Veurem, doncs, si finalment el llibre d'en Joan acaba mostrant aquesta realitat d'aquí a un temps a les empreses i a totes les feines de Catalunya, o si, per contra, es queda sent una proposta més no aplicable a Catalunya. Gràcies a tots ells per donar-nos els diferents punts de vista i opinions al respecte. I ja tenim aquí el primer bosc vertical amb arbres en suspensió de Barcelona, que contindrà 104 espècies de vegetals, moltes autòctones, que serviran de refugi per ocells i també per alguns animals polinitzadors beneficiosos pel planeta. L'equipament cultural celebra així el 20è aniversari de la seva creació amb un projecte instal·lat al Caixa Fòrum en què han treballat un total de 150 professionals. En parlem amb el responsable d'exposicions de ciència de la Fundació La Caixa, Javier Hidalgo. Molt bon dia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo surgió esta idea, esta iniciativa?
Pues mira, con motivo del 20 aniversario de Caixa Forum queríamos realmente hacer un regalo a la ciudad, y se nos ocurrió en este momento que mejor regalo que un espacio de renaturalización de la vía pública y de una plaza que estaba un poco en desuso, con un proyecto innovador de vegetación vertical, de jardín vertical, con esta parte innovadora y única, no solamente en Barcelona y Cataluña, sino también en el mundo, de bosque con árboles en suspensión reales.
Claro, este proyecto ha estado coordinado por la firma Jardinería Artística Babilón y se convierte así también en un elemento integrador en la ciudad con la montaña y también con el arte y la naturaleza, ¿verdad?
Así es, realmente estamos en una posición emblemática a las puertas de Montjuïc, cerca de Fira, al lado de CaixaForum, y es como una puerta de entrada a esta ciudad verde, el que queremos promover, una ciudad donde los espacios verdes que estén integrados para ayudar a la salud de la ciudad, del planeta y a la propia humanidad.
Vosotros habéis dicho que es como un nuevo pulmón verde, ¿verdad?
Realmente lo que hemos plantado es la semilla de no solamente de un nuevo bosque vertical y de un pequeño pulmón, sino es la semilla de una nueva manera de hacer ciudad. Una ciudad donde te puedes encontrar vegetación no solamente en pequeños reductos en parques, sino también en fachadas, en terrazas, en azoteas, que es un poco el futuro de donde tienen que ir las ciudades sostenibles y eficientes.
Claro, este proyecto también es sostenible, ¿no? Y juega la sostenibilidad, como comentabas, un lugar clave, ¿no?, en este proyecto.
Sí, por supuesto. En el momento en el que estamos, además de crisis climática e hídrica, era inevitable el hacer un proyecto pensado, eficiente, sostenible, donde no se desperdicia ni una sola gota de agua en el riego y donde se acumula todo el riego, todo el agua que pueda venir de la lluvia. Además, es un sistema inteligente donde cada planta recibe solamente el agua que le corresponde sin desperdiciar ni una sola gota.
¿Y cómo se ha hecho la instalación?
Pues mira, otra de las cosas que hace a este bosque vertical único es que no es como la mayoría que están pegados a una fachada, sino que al ser el antiguo patrimonio, es patrimonio histórico de la fachada del Paro de la Metalurgia. Lo que hemos hecho es una estructura autoportante que soporta toda esta vegetación y todos estos árboles. Por lo tanto, simplemente la parte de ingeniería que hay detrás de este bosque ya es en sí un proyecto innovador.
¿Y qué va a suponer para la ciudad este nuevo bosque vertical?
Bueno, pues esperamos que, además del atractivo turístico y pedagógico y de educación y de educación medioambiental, esperamos que sea también como un impulsor de este tipo de formatos vegetales dentro del paisaje urbano, e invitar también a la ciudadanía, a ellos mismos en sus balcones, pues no solamente tener macetas normales, sino que puedan ir hacia pequeños jardines y bosques verticales.
Porque este bosque vertical, ¿cómo será? ¿Cómo es ya? ¿Qué aspecto tiene?
Pues mira, tenemos una gran cubierta de más de 500 metros cuadrados, de 12 metros de alto por 50 de ancho, donde sobresalen nueve formaciones rocosas, que son esculturas artísticas que representan las raíces que normalmente no vemos de estos árboles. Sobre estas esculturas salen los árboles que tenemos, desde algarrobos, granados, chopos, olivos, que crecen ya con un gran porte, y además sorprende precisamente esta suspensión. Tenemos que pensar que de peso entre la planta, la tierra, la estructura que lo soporta y la parte escultórica, son más de 5 toneladas por árbol que están suspendidas, pero realmente están sujetas por toda esta estructura metálica que hay detrás.
Claro, ¿antes se había hecho alguna cosa así, parecida?
Pues mira, tenemos nosotros en la Fundación La Caixa tenemos experiencia en jardines verticales, tenemos en Madrid, tenemos en Caixa Forum Valencia, pero tenemos en Cosmo Caixa, pero la realidad es que con árboles en suspensión nos hemos documentado, y no solamente es que sea único en España, sino que es único a nivel mundial. Podemos encontrar alguna referencia de edificios que ponen árboles sobre plataformas, como si fueran terrazas, pero realmente suspendidos es totalmente novedoso.
¿Y cómo lo ha recibido el público? ¿Qué impresiones hay entre la gente?
Pues mira, incluso el propio montaje, el propio desarrollo del proyecto, ha sido muy bonito ver a familias que venían casi todos los días para ver cómo iba evolucionando, cuando llegaban los árboles y los poníamos, y las preguntas que ellos mismos se iban haciendo, que nos decían, bueno, pero ¿cómo se va a sujetar y cómo se va a regar y cómo se va a podar? Realmente es mucha expectación, porque bueno, estar en un entorno verde siempre es más agradable que el asfalto, y ya desde la inauguración pues no hemos dado ni unos minutos en que todos los bancos se han llenado de gente, no solamente disfrutando de la belleza del bosque vertical, sino también de la paz que se respira en esta plaza.
Claro, el cuidado de estos árboles es otro tema aparte también, ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, lo principal es que en el diseño del bosque vertical ya se ha hecho desde el origen, pensando en la sostenibilidad, en la eficiencia y también en el mantenimiento. Porque lo importante de todas estas infraestructuras es que luego se mantenga durante todo el año.
Claro.
Y pensando además que es un organismo vivo que va a crecer, pues obviamente habrá que hacer podas, habrá que cortar, habrá que cambiar alguna planta, pero todo está pensado para que sea de fácil acceso y de baja dificultad.
De acuerdo. Pues Javier Hidalgo, responsable de exposiciones de ciencia de la Fundación La Caixa, gracias por hablar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Seguida parlem d'una problemàtica que creix cada cop més a Catalunya, els ocupes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, lo escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un dels grans problemes que tenim a Catalunya és el problema de l'ocupació. Els ocupes cada cop creixen més i més. I escolteu, perquè també, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, parlarem amb l'escriptor Jesús Conte. Catalunya lidera el rànquing de pisos ocupats a tot Espanya i en el top 10 hi ha tres províncies catalanes, ni més ni menys que Girona, Tarragona i Barcelona. Totes les ocupacions generen molts problemes, però també cada dia surten més mètodes i iniciatives per acabar amb aquesta il·legalitat. Ens ho explica ara el senyor Milià Lázaro, que és vicepresident del Gremi de Constructors de Terrassa.
S'està produint ja fa uns anys, d'acord? Vol dir, amb la qual s'ha mantingut una forma, bueno, mantinguda amb el sentit d'aquest equip, per això hem arribat amb aquest pacte que explicarem posteriorment, i és un problema que tenim general, no només en promoció d'obra nova, sinó també, evidentment, vull dir, en cases o vivendes de segona mà. Bueno, al final, veient, vull dir, aquesta situació que tenim, que és insostenible, de l'ocupació, bueno, vam procurar de poder mantenir una sèrie de reunions, policia local i Mossos d'Esquadra, per aviam de quina manera podíem tindre una mena de protocol, que és el que hem acabat firmant, per actuar davant de les ocupacions de vivenda nova. D'aquelles promocions que tu entregues i que potser pues, estàs un parell de mesos, pues, perquè, clar, una vegada cara de l'obra passen dos mesos per tot el que és el tema de preparació de papers, de documentació, per poder fer l'escriptura de compra-venda i entrega al comprador. Llavors, aquest període de dos mesos, clar, s'eleva una situació una mica sostenible. Llavors, el que hem acordat també és el meu fet de dir, a part de fer les proteccions que siguin oportunes, des del punt de vista d'alarma, vull dir, a lo que és a l'edifici, a cada una de les rendes, a càmera de vigilància i tal, vol dir facilitar, vull dir, les obres que estem realitzant, que siguin de pròxima entrega, que ells tinguin un llistat, vull dir, que amb el qual, quan es provoca una entrada, perquè encara que tinguem alarma, no, vull dir, clar, evidentment, des de casa de l'alarma i això, pot haver-hi una entrada ràpida i una entrada a la vivenda, al bloc i a la vivenda, vull dir, per poder actuar de cara a, als cossos de seguretat d'una forma més immediata, amb la qual, que, amb la gravació i després amb el salto de l'alarma, poder dir que aquí pis ha estat ocupat realment. I després tenim, perdó, la causística que tenen aquests ocupants de muntar-se, vull dir, des del punt de vista d'estratègies determinades, de que ja estàvem allà, que no estaven, que he demanat una pizza, que he demanat això, i quan que portaven allà vivint, doncs més temps i tal, que moltes vegades no és el cas. D'acord? Vull dir, hi ha una causística, vull dir, determinada en aquest tema. Jo puc entendre que hi ha situacions determinades, vale? Però vull dir, el que al final s'ha provocat i en certa manera també motivat per canvis legislatius és que al final l'ocupació podria es converteix en un negoci. I ara tenim un problema de que com és un negoci, perquè clar, vull dir, que aquesta gent potser ocupen els pisos, canvien els panys, aquests panys vull dir, tenen una clau, que la venen aquesta clau a muntar-se, que se'n va viure una allà. Però, al final és un tema que sí. A vegades és un negoci. A nosaltres especialment, sí, una obra l'any passat que vam entregar, començar a entregar el mes de juliol, bueno, es van entrar i es van ocupar, no van ocupar un pis normal, no, van ocupar dos dúplex, d'acord? Vol dir, no van entrar amb un criteri determinat i tal, i bueno, va saltar l'alarma, van fer tots els protocols, al final van poder-los treure després d'una gestió molt efectiva per part dels Mossos, i evidentment després d'haver demostrat realment que havia sigut una ocupació de la tarda-nit anterior, vull dir, amb la qual era una obra nova que s'estava entregant, perquè fins i tot van entregar en un pis que s'havia escriturat ja també, no?, un familiar. Vale, i d'allò és veritat. I no van ocupar el pis normal, no, van ocupar un gran pis. I això també és fet. Més llaminers en aquest sentit. Ja dic, sí que n'hi ha casos de que n'hi ha gent amb necessitats, no ho dic, vale? Però això, bueno, això també tenim el tema de serveis socials, tal, que són els que tenen que donar d'allò, no la part privada de la ciutat ni el promotor particular. No? És que, a part de... Tu quan fas una promoció immobiliària és una inversió significativa econòmicament parlant, amb la qual, vull dir, si és una inversió econòmica, després una sèrie de compromisos. Clar, si tu et trobes, vull dir, que t'han ocupat un pis o d'aquella promoció i tens que escriturar-la, vull dir, pots trobar-te amb gent que deien el que està passant, al final pugui tirar-se si no enredarà o si no enredarà el que és la firma fins que tu no treguis, vull dir, o lliberis d'aquella situació irregular que s'ha produït degut a l'ocupació. Clar, i s'han produït, en el nostre cas, afortunadament, perquè van actuar d'una forma ràpida i els cossos i forces de seguretat van actuar d'una forma ràpida, no es van trobar. Però sí que ens hem trobat amb algun altre company que li ha passat, que al final han desestimat de tirar endavant, vull dir, l'operació degut a aquella ocupació legal que hem tingut allà. Perquè el problema és que hi ha una gran important d'ocupes que ja dic, va vinculat a temes de màfies, i a partir d'aquí, doncs, clar, al final es genera una situació d'atenció dintre de les comunitats que realment són insostenibles.
I atenció, sabeu que hi ha un barri a Mataró que els veïns l'anomenen el Raval de Mataró? Doncs sí, es tracta del barri de Rocafonda, un barri ple d'ocupes, els veïns del qual han hagut de fugir perquè s'ha convertit en un lloc insegur on no els agrada viure. Els robatoris i les baralles són el pa de cada dia en aquesta zona. I així és com ens ho explicava l'Emilio, que és portaveu i coordinador de la patrulla veïnal del barri.
Bueno, he nacido aquí, en el barrio de Rocafonda. Los problemas empezaron en el momento de la pandemia, cuando todos estábamos haciendo o cumpliendo la pandemia, empezaron a haber robos y ocupaciones. Pero se ha ido alargando y, bueno, ahora los nuevos que vienen son los que están haciendo más daño de lo normal. Nosotros avisamos a la policía de Mataró y, bueno, ellos hacen verdaderamente lo que pueden, porque es tantísimo la dejadez de este barrio que los pobres no tienen tiempo para cubrir todas las necesidades. Es una de las frases que no me gusta decirlas, pero es verdad, es una ciudad sin ley. Es una ciudad de que el ayuntamiento la tiene súper dejada en el tema de la delincuencia. Lo que no puede ser que una persona que se lía machetazos en medio de una vía pública a plena luz del día, entre por una puerta y salga por otra. Y luego me venga a mí el ayuntamiento públicamente, se cuelgue medallas y nos diga a los ciudadanos de Mataró de que ellos están luchando contra esta delincuencia y estas ocupaciones. O sea, es vergonzoso que, por ejemplo, los hijos, los que somos padres y tenemos hijos, y tienen que ir a trabajar o tienen que ir al colegio, vayan con miedo. Nuestras madres, que tengan que ir al cajero a cobrar el día 25 o el día 10 la pensión, vayan con miedo. Ya no es a las 12 de la noche, es a las 12 del mediodía. Y la policía que tenemos nosotros, la policía local que tenemos en Mataró, que son espectaculares, están atados de pies y manos por el tema del consistorio. Y es una vergüenza. Bueno, eso es lo que yo comento en Mataró, ¿no? Si se están riendo o no se están riendo de nosotros, lo que es el partido de gobierno que está militando y está gobernando en esta ciudad, ¿no? Que si el alcalde o vive fuera de Mataró o realmente quiere quitarle hierro al asunto, cuando esto tiene más hierro que un chatarrero, que es vergonzoso. Los vecinos, desgraciadamente, son vecinos de toda la vida. Yo me acuerdo cuando vivíamos con mis padres, los 15, 20 vecinos de la comunidad, podíamos dejar la llave al vecino, que nos arreglaran las plantas, que echaran un vistazo. Toda esta gente ya se está yendo fuera de Mataró por miedo. ¿Por qué? Porque solamente queda un propietario o un inquilino en 20 y los demás son ocupados. Rompen los ascensores, rompen lo que es la luz de las escaleras, de la comunidad, y se va deteriorando ese piso, lo malvenden y se tienen que ir a un piso de alquiler o se tienen que ir a un piso más barato sin necesidad ninguna. Pero bueno, la idea nació por el hecho de la dejadez que empezábamos a tener en Mataró. Estábamos todos confinados, por desgracia, de este maldito bicho, y la gente se estaba aprovechando de que los trasteros entraban sin tener ninguna medida de precaución, que los pisos que estaban vacíos de segunda residencia empezaban a ocupar, y bueno, estuvimos hablando un compañero y yo, que qué podíamos hacer para mejorar estas situaciones. Entonces creamos una red social que es, como bien has dicho, Patrulla Vecinal Mataró, y nosotros nos dábamos unas vueltas por cualquier barriada de Mataró para darle apoyo a esos vecinos y hacer de intermediario con la policía local, que donde ellos no llegaran, llegáramos nosotros, pero solamente avisando. Y desde el consistorio, nuestro querido alcalde se nos vetó, que decían que éramos nosotros unos justicieros. Y justicieros es el que se toma la justicia por su mano. Nosotros éramos colaboradores ciudadanos. Si les soy sincero, sí que es verdad de que inclusive la familia me están diciendo que no me exponga tanto, porque he sido etiquetado, me han subido en redes sociales marcándome, he sido insultado, he sido amenazado. Pero bueno, ¿tengo miedo? Sí. El que me diga que no tiene miedo no es humano. Entonces, claro, si de cerca de 14.000 personas que tenemos en la red social de Facebook nos uniéramos todos pasaríamos miedo. Pero es que realmente somos muchísimos más que la delincuencia, por desgracia, que llegamos a tener en Mataró. Yo tengo mi opinión personal y es dura de creer. Pero ellos, ahora a falta de un mes y medio para las elecciones municipales, esta clase de personas que está deteriorando las barriadas de Mataró son los nuevos votantes de nuestro alcalde aquí en Mataró. Entonces ellos lo que no pueden decir es que, como dicen muchas veces, que no es para tanto, que no demos miedo, la voz de miedo a los ciudadanos. Perdona, mi pregunta es, ¿le estamos dando cada día vídeos, noticias, inclusivo le estamos dando datos de ocupación, de delincuencia, de robos? O si no, que se dé una vuelta nuestro querido alcalde, su gobierno, cualquier empresa que tenga las puertas abiertas y a ver a quién no ha robado. En las redes sociales nos pueden escribir desde ellas personalmente por tema privado, y nunca será revelado las personas que están detrás nuestras y que nos dan apoyo. Patrulla Vecinal, Mataró.
I amb tot això parlem ara de l'evolució dels ocupes i del nou model d'ocupació a Catalunya. Fins ara parlàvem d'una família vulnerable, sense recursos, però amb el pas del temps això ha anat canviant i ara hi ha l'ocupa que té diners, feina, però no té escrúpols. Sobre això hem de parlar amb l'economista, advocada i doctora en dret, María José Tarancón.
El problema que nos encontramos aquí, sobre todo en Cataluña, es la impunidad con lo que tienen las personas, cualquier persona que vaya a ocupar una vivienda. Entonces, ante esto, ¿qué pasa? Pues que hay personas que se les acaban o bien los contratos de arrendamiento, que es normalmente el perfil que estamos viendo. Entonces, cuando los propietarios van a renovarlos o van a intentar pactar con ellos un nuevo alquiler, etcétera, pues ¿qué hacen? Dicen que no se van, se quedan ocupando estas viviendas y a lo mejor pues son empresarios, están trabajando en negro o bien se hacen insolventes y tenemos incluso, o sea, nosotros como hemos hecho, hacemos, ya lo habíamos comentado, hacemos seguimientos con detectives para mirar a estas personas realmente si son vulnerables o no. Y manifiesto y digo, que esta labor no es nuestra. Esta labor debería ser de los ayuntamientos y de Bienestar Social, que es el que certifica que esta persona es vulnerable y que realmente tiene derecho de quedarse en esta vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos van y presentan una serie de documentación, pues imagínate que una persona, pues de repente diga, no tengo ingresos, o factura a través de una de las sociedades que tengo, etcétera, etcétera. No tiene esta capacidad de acreditar que tiene ingresos y entonces, de cara a Bienestar Social y a los ayuntamientos, pues ya dan el perfil de que es una persona en riesgo de exclusión social, cuando esto realmente no es así. O sea, nos hemos encontrado en los últimos seguimientos que hemos hecho, por ejemplo, yo siempre lo digo, una persona que vive en la zona alta de Barcelona, que tenía un despacho en la IA y que incluso iba a jugar a golf. O sea, imagínate el perfil. Pretendía estar pagando un alquiler pues de 500 euros en un piso, que el alquiler normal que pagaríamos tú o yo o cualquier otra persona pues serían 1.500, 2.000 euros, porque la zona alta, un piso de 200 metros, en fin, que no estamos hablando, ¿me entiendes, no? Tenemos, gracias a Dios, que yo siempre lo digo, claro, al final tenemos que tener, pues tenemos que, el cliente que está desesperado tiene que contratar a un profesional o como nosotros, a un abogado, que nosotros además tenemos que contratar pues a un detective que le haga el seguimiento. Tenemos que solicitar al juzgado que miren todos los registros mercantiles, pues que no tenga sociedades dadas de alta su nombre, que no sea administrador. Claro, todo esto va alargando el procedimiento del desahucio y del lanzamiento. Aquí nosotros nos hemos encontrado, sobre todo en Barcelona y en Cataluña, con una impunidad tremenda con el sistema de ocupación. Entonces, yo te lo digo por la experiencia que tengo, que a mí me encanta porque me presentáis como experta en ocupación y perdona que te haga esta matización. A ver, yo no estudias una carrera de derecho para especialización. Tiempos que te hacen que al final un procedimiento de desahucio que más o menos... que y además te voy a decir otra cosa, que siempre que esto no es nuevo de ahora. Si tú cuando hacías un desahucio, un lanzamiento y veías que la persona que estaba, que es que no han inventado nada nuevo, o sea, todas estas plataformas de ocupas o de tal que se dedican a decir, que defienden tal, tampoco es así, porque ya estaba regulado en la ley. Cuando te ibas a hacer un lanzamiento con una persona que era vulnerable, tú ibas a Bienestar Social directamente, los letrados, y esto muchos compañeros que me estén escuchando lo sabrán, y ya pedías la asistencia de Bienestar Social para que esta persona que tú ya veías que era vulnerable, le entregaran una vivienda social. Todo esto se ha dado la vuelta a la tortilla. ¿Y qué es? El ayuntamiento, que yo es lo que siempre digo, ahora vamos a hacer un lanzamiento de cualquier persona, que además igual no está en riesgo de exclusión social, seguramente. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos que ir con el cerrajero en primer lugar para cambiar la cerradura, con la empresa de seguridad para alarmar esa vivienda y que no se quede sin alarma, porque si no ya sabes que te van a entrar. Con Bienestar Social, que va a controlar que realmente las personas que estén ahí sean estén o no estén en riesgo de exclusión social. Los Mossos, porque has pedido ayuda, porque claro, te hacen huelgas, te hacen manifestaciones, etcétera, etcétera, delante de la propia vivienda. La comisión del juzgado y nosotros. O sea, imagínate la situación de los desahucios que estamos viviendo, tanto para los juzgados como para los profesionales que nos tenemos que dedicar a esto. Entonces, claro, nosotros que pedimos, yo personalmente del ayuntamiento, pues oye, un seguimiento que realmente no hagan, porque fíjate que la hoja, nosotros hemos visto la hoja que rellena Bienestar Social, llega ahí la persona y dice, no tengo trabajo, no sé qué, que realmente hagan un seguimiento y que realmente hagan una labor. Y que si esta persona realmente está en riesgo de exclusión social, que nosotros somos los primeros que estamos interesados en que ninguna persona se quede sin vivienda, ojo, que le den una vivienda social, pero que no sea a cargo de un capital privado, una señora, como el otro día me hablaban, de una señora que estamos llevando al procedimiento, pobre, que si me está escuchando, que tiene una vivienda y con esa vivienda lo que cobra completa la pensión que cobra de viudedad, que me parece que son 800 o 700 euros, ¿vale? Pues entonces, que ojo, que hay situaciones tal. Y luego otra cosa que también tiene que controlar son las mafias, porque también lo que nos estamos encontrando ahora, que a mí me da muchísima pena, es que venden las llaves. O sea, entran ocupas, tiran las puertas abajo, cambian las cerraduras y venden las llaves a otras personas que a lo mejor son vulnerables, vienen de fuera, vienen de situaciones muy complicadas que creo que deberían de recibir la ayuda del Estado, porque a lo mejor vienen de países donde están perseguidos, ojo. Entonces, es una situación muy complicada. Y estos señores, ahora nos hemos encontrado uno en Arén, que pobres, a mí, que nosotros les estamos ayudando, porque, escucha, estos señores les han pagado 2.000 euros reuniendo dinero de todos los familiares para coger un piso que le han dicho que estaban en contrato y que tenían que pagar 300 euros cada mes, y es un piso de ocupación que tienen ahora el lanzamiento. Entonces, todo esto, quien tiene que perseguirlo es la administración. Hay muchas situaciones, de verdad, que son tan injustas para los propietarios, tan injustas para un propietario que a lo mejor tiene una vivienda, en el mejor de los casos, 6 o 7 meses, 8 meses cerrada, en el mejor de los casos, y en el peor, si a lo mejor no ha puesto un procedimiento judicial por miedo, se ha sentido amenazado y tal, a lo mejor 2 años, en el peor de los casos, y luego hay gente que hay unas mafias que están detrás de todo esto. Mira, ahora tenemos, acabo de leer ahora una entrevista, no sé de qué diario, que en la calle Muntaner, aquí en Barcelona, nos han ocupado un edificio entero de 28 pisos, 28 viviendas que tienen un follón los vecinos, una señora que se ve que, no lo he leído del todo, una señora que se ve que falleció y dejó el edificio al Estado. Esos pisos se pueden adecuar para alquiler social. Se pueden alquilar, pues han sido ocupados con drogas, prostitución, follones para los vecinos, están todo el día los Mossos, todo esto te da una inseguridad tremenda. O sea, uno que estaba más metido, que le estaban defendiendo el sindicato de Ayuguer, que era un perfil de una persona que tal, y hemos firmado con él un contrato de 1.000 y pico euros. A ver, una renta que tampoco es desorbitante para el tipo de viviendas de las que estamos hablando. Que al final la propiedad lo que quiere hacer, piensa que aquí dicen fondos buitres. A ver, no estamos hablando de fondos bancarios. Es que en ningún caso, fíjate lo que te digo, en ningún caso ha salido el Sareb, ni estamos hablando de bancos, porque ya los bancos llevan otra dinámica. Nosotros hemos hecho lanzamientos de bancos y llevan otra dinámica. Al final es capital privado, empresas pequeñas, medianas de Cataluña. O sea, que entiendes lo que te quiero decir, que en lugar, que yo siempre lo digo, que en lugar de dedicar a la actividad económica que tienen, no son especuladores. Ellos compran pisos, los arreglan y para alquilarlos, además, tampoco en Airbnb ni nada de todo esto, sino alquilarlos normal, a precios de mercado normal. Entonces, el propio negocio de la vivienda se está paliando aquí en Cataluña, y nos encontramos que cada vez tenemos menos viviendas para alquilar porque los propietarios no se atreven a poner en el mercado, porque ya te dicen que eres un gran tenedor, que tienes más de 10 viviendas y que eres un fondo buitre. Entonces, claro, ante esta situación, ¿qué hacen? Oye, yo tengo unos clientes que han comprado un edificio de 3 pisos, o sea, un edificio porque es planta baja y piso en Hospitalet, y los habían comprado para rehabilitarlos y alquilarlos a un precio en Hospitalet de 800, 750 euros, y ¿sabes lo que me han dicho? Que lo van a vender. ¿Y por qué lo van a vender? Porque como tienen 7 o 8 viviendas, no quieren pasar a ser grandes tenedores. Pues esto que pasa, sean 3 viviendas que salen ya del mercado de alquiler. Lo único que pedimos, yo siempre, si me dan un micrófono, lo único que pido, porque la ley está regulada y está bien regulada, lo único que pido, por favor, es que dejen de hacer decretos, la Generalitat, los ayuntamientos, etcétera, que se legisle según la legislación vigente que tenemos, que ya está bien, y que dejen actuar a los jueces. Dependencia judicial, ya está, fíjate qué fácil.
Doncs això és, en definitiva, una situació que cada cop és més preocupant, com podem observar tant a Espanya com arreu de Catalunya. Continuem ara amb més notícies. La plataforma Stop Creuers Catalunya denuncia que s'està consolidant el turisme de creuers a Tarragona en una temporada que preveu l'arribada de 55 vaixells d'aquestes categories. El passat 6 d'abril va arribar al port de Tarragona el primer i s'esperen un total de 98.000 visitants allargant la temporada fins al desembre. A més, també lamenten que aquest tipus de turisme contamina i massifica barris. I és que amb l'arrencada de la temporada de creuers torna la màxima activitat al port de Barcelona, que és el que més en rep de tota Europa, i la xifra, diuen, s'enfilarà fins als 82 durant el mes d'abril. Sobre aquest i altres polèmiques entorn als creuers, en parlem amb el membre de la campanya Stop Creuers de Catalunya, el Daniel. Daniel, molt bon dia. Què és el que denuncieu?
Bueno, en realitat no denunciem res de nou, perquè els impactes a nivell ambiental, social i climàtic de la indústria de creuers són coneguts. Però el que estem veient és que després de la pandèmia i en plena crisi climàtica, ambiental, energètica i de recursos, pues es reprèn la mateixa activitat sense cap mena d'autocrítica cap als impactes produïts prèviament, i replicant-los automàticament i fomentant cada cop més aquest turisme de creuers que, com dic, té uns impactes gravíssims a les ciutats i al planeta en general.
Per a vosaltres, quina seria la situació, la solució, vull dir, que no es fessin més o com?
Sí, sí, la nostra reivindicació és l'eliminació del trànsit de creuers, no només als ports de Barcelona i Tarragona, sinó a tota la Mediterrània i tant de bo a tot el món, perquè bàsicament entenem que és una, direm, una activitat perfectament prescindible. Hi ha moltes maneres de fer vacances i de descansar sense haver d'organitzar aquestes autèntiques ciutats flotants que tenen un consum energètic i uns impactes, com ja he dit abans, absolutament inassumibles, insisteixo, per a les ciutats i per al planeta.
Clar, des de la plataforma també denuncieu i dieu que aquests creuers utilitzen banderes de països amb menor cobertura de drets laborals o una legislació mediambiental més laxa, no?
En realitat, no crec que ho hagin dit respecte a la legislació mediambiental, perquè aquesta són els ports d'arribada qui la marquen, però en el cas de les condicions laborals i de la fiscalitat, tot depèn de la bandera del vaixell, que com diem són banderes de conveniència, i per tant se'ls hi apliquen unes condicions molt més laxes. I aquí, direm, el gran contrast és el que passa entre el que passa a bord del creuer i el que passa a pocs metres, no?, al port i a la ciutat en general. I llavors ens trobem amb uns contrastos molt grans. Quan a les condicions laborals, l'altre dia, tant ahir com abans d'ahir, que van fer actes informatius a Barcelona i a Tarragona, amb l'Àngela Teverga, que és una investigadora especialitzada en condicions laborals a bord dels creuers, ens explicava que la mitjana de la jornada laboral d'una treballadora o treballador a bord d'un creuer és d'entre 11 i 12 hores, 7 dies la setmana, durant mesos seguits que s'estan al vaixell. Llavors, això, que entenem que seria completament inacceptable a les nostres ciutats, doncs passa just a la vora, als ports.
Clar, d'altra banda, la Universitat de Barcelona, amb un estudi que ha fet, ha dit que només el 4,1% dels turistes de Barcelona provenen dels creuers i estima que portaran el 13% dels ingressos de l'impost turístic de l'Ajuntament. Clar, només el 4% dels turistes realment, en aquestes xifres, és una xifra baixa, no?, diguem.
Percentualment sí. Ara, si pensem en el percentatge que suposen en el moment que arriben a la ciutat, perquè el turisme de creuers es caracteritza per això, el creuer arriba a un port i en poques hores, en 6 hores, desembarquen milers i milers de persones, ho fan en grans grups i adreçant-se a uns llocs molt específics, que a més ja estan saturats i massificats. I llavors els impactes són encara més concentrats i més intensos. Uh-huh. Llavors, la comparació no hauria de ser entre el total de turistes d'una banda i l'altra, sinó en l'impacte concret que tenen en cada moment.
I sobre l'impacte econòmic, què en penseu? Perquè diuen els creueristes que generaran un impacte econòmic de 5 milions d'euros a la zona, per exemple, del port de Palamós i de Roses. Clar, l'impacte econòmic també es perdria en aquest cas, si es prohibessin els creuers.
Evidentment, nosaltres, més a més del decreixement turístic i del decreixement tant en avions com en creuers, el que defensem és la generació d'alternatives econòmiques d'aquests sectors. Però és que, sobretot, el que no podem fer, com dic, en aquest moment històric d'intersecció de crisis de tot tipus al planeta, és seguir posant preu a la salut de les persones i del planeta. Llavors, dir que si els creuers arriben a facturar o a fer facturar X milions d'euros, justifica que mantinguem la intensíssima activitat econòmica supercontaminant i supernociva per a l'actual emergència climàtica, pues ens estarem disparant al peu.
Uh-huh.
O sigui, no és una qüestió de quan generen, és una qüestió de què estan generant, a banda dels beneficis, que per altra banda van molt concentrats sempre a quatre mans, i a la resta pues ens queda patir-ne les conseqüències i, en alguns casos, uns sous de misèria, que són els que genera el sector turístic, i unes condicions laborals duríssimes.
I creieu que, per exemple, Barcelona hauria de fer com les Illes Balears, que ha posat un límit als creuers? Allà només poden arribar 3 al dia, i a Venècia, per exemple, han optat per treure'ls directament del Gran Canal.
I, malauradament, aquest anomenat acord de Mallorca és paper mullat. Perquè bàsicament és un acord voluntari el que han arribat entre l'administració pública i el sector privat, pel qual suposadament només poden arribar 3. A nosaltres això ja ens sembla excessiu, però és que a més no es compleix. És a dir, es compleix el dia que n'hi ha menys, però molt sovint, i això no ho diem nosaltres, ho diuen les companyes i companys de Mallorca, molt sovint, més d'un cop la setmana, n'arriben més de 3. En aquest sentit entenem que la regulació que fa falta no pot ser un acord voluntari, ha de ser una normativa, i ha de ser una normativa molt restrictiva i que avanci progressiva i ràpidament cap a l'eliminació d'aquest trànsit de creuers.
Uh-huh.
I respecte al fet que a Venècia ja no hi entrin els creuers dins la llacuna, doncs nosaltres ens alegrem molt i celebrem la victòria de la població de Venècia, perquè això ha estat bàsicament una lluita molt llarga. És molt positiu que els creuers ja no entrin a l'interior de la ciutat, però diguem que aquesta ja és la situació que nosaltres tenim. És a dir, ni a Tarragona ni a Barcelona els creuers no hi entren al cor de la ciutat, mentre que a Venècia, per la seva natura i la seva singularitat amb els seus canals, hi estaven entrant i estaven agreujant molt l'enfonsament progressiu dels fonaments de la ciutat. Llavors, ens n'alegrem molt, però, de fet, a Venècia se segueix lluitant per seguir reduint el trànsit de creuers i no només evitar que entrin dins la ciutat.
Clar, la ciutat de Barcelona, des de que va haver-hi els Jocs Olímpics, el nombre de creueristes no ha parat de créixer, i en només 20 anys la xifra s'ha multiplicat per 6. Clar, sí. Això també és un fet que, amb el pas dels anys, també, doncs, com bé he dit, ha anat creixent, no?
Uh-huh. Sí, bueno, i ha anat creixent, i això no és una cosa que passi per si sola, és una cosa que es produeix, com passa en general amb l'activitat turística. No és una cosa que els turistes arriben com plou o fa fred, és una cosa que es produeix, es genera mitjançant la promoció, molt sovint amb diners públics i amb una sèrie de facilitats fiscals i d'altres tipus que atreuen la indústria a instal·lar-se aquí. Llavors, és cert que hi ha hagut un augment espectacular i molt greu en aquest sentit quan el trànsit de creuers, però, insisteixo, això és perquè s'ha fet molt i molta inversió pública perquè així sigui.
Doncs, Daniel, membre de la campanya Stop Creuers de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i donar la vostra opinió aquí al programa del matí del cap de setmana. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Al programa del matí del cap de setmana parlem avui amb el periodista i escriptor Jesús Conte, que ens presenta el llibre El nostre país està de fira, un passeig nostàlgic pel mig segle de la Fira d'Abril de Catalunya. Aquest llibre recull la història, l'anecdotari i també els testimonis dels qui van participar en les successives fires d'abril des de 1971 fins a l'actualitat. Jesús, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest llibre el vas presentar fa molts pocs dies, oi?
Exactament, sí, la setmana passada, i demà, dia de Sant Jordi, faré una nova presentació en el si de la pròpia fira a les 11 del matí.
I com va anar aquesta, la presentació, la primera de totes?
Bé, la vam fer a una entitat de les que sempre tradicionalment munten caseta, que és el Centro Andaluz Comarca de l'Estepa i Sierras del Sur. Va estar prou animada de gent i, a més, amb la gràcia de que participaven persones d'entitats diferents. No era únicament els socis d'aquella entitat, sinó gent que se sent vinculada a la Fira d'Abril per participar en entitats, o bé per nostàlgia, o perquè es visiten a Sido, etc.
Uh-huh.
Va estar prou nodrit i animat.
I demà, a la Fira del Llibre, en el Dia del Llibre de Sant Jordi, on et podrà trobar tota aquesta gent que vulgui comprar aquest llibre sobre la Fira d'Abril?
Ho fem en el que en diem museu, que és una carpa a la qual hi ha una exposició de cartells de tota aquesta trajectòria, d'aquestes 50 edicions que es compleixen enguany, i que es realitzen altre tipus d'activitats. Llavors, dins de les coses que ens havia semblat el dia de Sant Jordi, dia del llibre, era presentar aquest llibre. I ho fem a les 11 del matí, en aquest recinte que es diu museu.
Clar, aquesta publicació ha estat editada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya, els FECAC, dins d'aquests actes commemoratius, no, de l'edició número 50 de la Fira. Com ha sigut això?
Bueno, ho edita la pròpia organitzadora.
Exacte.
La FECAC organitza la Fira d'Abril des de l'any 1983. Les anteriors les havia fet la Casa Andalusia, la Penya Flamenca Juan de Arcos, diverses entitats, i l'any 83, el 82, es va constituir la federació, la FECAC, i des de l'any 83 doncs, va assumir l'organització. En aquell moment a Barberà, i posteriorment Santa Coloma, Sant Adrià, Barcelona, en el si de la nova Marbella, i des del 2005 en el Parc del Fòrum.
Mm-hmm. Va començar fa 50 anys, no, FECAC?
La FECAC fa 40 anys.
40.
Fa 50 edicions sense fira.
Ah, d'acord, d'acord. Clar, és la primera de Catalunya, la primera federació d'entitats culturals andaluses, diguem, no?, que posen en valor aquesta fira d'abril, sí, aquí a Catalunya.
És a dir, originàriament, ja dic que quan es va professionalitzar molt la fira, al principi eren, com que diu jo, una lona i quatre canyes,
per
divertir-se, una mica la nostàlgia del folclore andalús, de recordar-lo aquí, gent que havia vingut del món de l'emigració als anys 60 i 70, o abans, i les seves famílies i els seus amics, i des de la Fira de la Barberà, doncs ja són casetes ben muntades, ben decorades, fins i tot al principi a Barberà i Santa Coloma havia llibertat, diguem-ne, de disseny a l'exterior, ara està estandarditzat, ara totes les casetes tenen la mateixa estructura, els mateixos colors, el que canvia és la decoració interior i les activitats que cadascú pugui fer, no?
I com és fer un llibre sobre la Fira d'Abril a Catalunya? Com s'ha sentit vostè a l'hora d'escriure'l, no?
Primer, jo participo a la FECAC, jo sóc el responsable de comunicació de la FECAC des del 2016, per tant, és un món que conec interiorment des de fa uns anys, i anteriorment jo ja havia estat visitant de Santa Coloma i de Barberà, fins i tot a Santa Coloma l'any 94 va ser un diari de la Fira d'Abril des de la pròpia organització, no? Per tant, és un món que conec, però vaja, evidentment he hagut de fer un esforç de documentació, de recollir testimonis, de visitar i submergir-me a arxius municipals i hemeroteques, i després he tingut la sort de trobar testimonis de la primera època, és a dir, de les fires dels anys 70, quan es va fer a Barcelona a Gavà, a Casa de Fes d'Hospitalet. He trobat mitja dotzena de persones que sobreviuen, que van participar o com a organitzadors o com a participants en aquells esdeveniments molt modestos, sense gaires pretensions, però diguem-ne un motiu de diversió que va ser un dia solament o un cap de setmana, i això m'ha permès trufar a la negació, amb anecdotari, en situacions curioses, etc. És un treball de recerca molt agraït per meva com a escriptor, i jo crec que pel lector doncs podrà disfrutar, perquè es podrà, diguem, navegar pel que eren aquelles fires, que es poden conèixer de quan havien estat en aquelles fires.
i descobrir també la història personal, no, d'aquestes persones i d'aquests testimonis també.
Exactament, que són de trajectòries, professions, vivències molt diferents.
Exacte. Quina importància diries que té la Fira d'Abril a Catalunya?
Home, és, en termes de nombre de gent i de perllongació de dies, és l'esdeveniment cultural majoritari a Catalunya. El dia de Sant Jordi surt molta gent al carrer, evident, però estem parlant d'un sol dia. O a la diada, eh? O sigui, que els dies festius, o un concert determinat, doncs ve un determinat artista i omple l'estadi de Montjuïc, o al millor el Camp del Barça. Però que durant 10 dies, que en aquesta edició especialment la perjuguem un dia, per tant són 11 dies, és, estem parlant d'un milió de persones els últims anys. Antigament, va ser que llavors no estava tan, diguem-ne, controlat com ara. Ara és un control que fa BCM, que és l'empresa municipal que gestiona el recinte fòrum, i per tant hi ha un temes d'aforament i de controls de seguretat, doncs s'audita, diguem-ne, l'aforament i rondem el milió de persones els últims anys, no? Per tant, en un esdeveniment així no n'hi ha cap altre, evidentment. I a més és gratuït. Una particularitat de la Fira de Vila de Catalunya és que és oberta a tothom, sense distincions. Els partits polítics se senten còmodes, venen des de l'esquerra fins a la dreta, més extrema. Anys complicats com l'any 16 i l'any 17, diguem-ne, amb vigílies del referèndum de l'1 d'octubre, doncs perquè ens entenguem, tenien que ser l'Assemblea Nacional de Catalunya, Esquerra Republicana, i també ho tenia Ciutadans. Per tant, tothom ha tingut, diguem-ne, les portes obertes, i és gratuïta, cosa que no passa a la Fira Mare, que és la Fira de Sevilla, no? Que, com tots sabem, bàsicament són casetes particulars en les quals entres en funció que et convidi el propietari, no?
Exacte. Abans, parlant d'aquests testimonis, no, de l'any 1971, tenia la mateixa importància aquesta fira aquí a Catalunya, o ha anat guanyant aquesta importància al llarg del temps?
No, ja dic que en aquell moment era un esdeveniment que muntava una o dues o quatre entitats, els seus socis, ningú més s'enterava. Una de les feines que jo he tingut quan deia de submergir-me en arxius, en hemeroteques, és que pràcticament no hi ha ressò en els mitjans de comunicació de l'època. Per tant, la gent no se n'assabentava més enllà del que era soci de l'entitat organitzadora, no? I estem parlant, recordo ara, per exemple, a Hospitalet l'any 78-79, crec recordar, pel que deien les referències en premsa, que eren 20.000 persones les que havien participat. Un altre any es va fer el parc d'atraccions de Montjuïc durant una tarda nit. És a dir, eren uns pocs milers, o al principi fins i tot uns centenars, els que s'acostaven a la fira. Evidentment, no tenia ni tenia l'extensió. Ara estem parlant de més de 100 casetes, entre el que són entitats i el que són, diguem-ne, estants comercials, no? Llavors era una caseta o quatre casetes, dos que tocaven la guitarra i ballaven i per acabar, no? Sí que hi havia abans, cosa que ara no hi ha al recinte fòrum per un tema de que no ho permet al recinte, que eren els cavalls. És a dir, sobretot des de Barberà i Santa Coloma i fins a Sant Adrià i fins i tot a la Marbella, hi havia cavalls pel matí dels caps de setmana, que això era un altre atractiu, no? Es feia un concurs de carruatges i un concurs de doma clàssica. Això des de l'any 2005 no és possible, perquè el recinte fòrum en el seu pla d'usos no admet l'entrada de cavalls per un tema de seguretat, no? De la convivència de pietons i animals.
Ja. I ve molta gent de fora a la Fira d'Abril d'aquí a Catalunya?
Ve gent de Barcelona i el Cinturó, lògicament, perquè és la conurbació barcelonina, estem parlant de 4 milions i més de persones, és bàsicament els que venen. Ve gent de tot Catalunya, ve gent d'aquesta Espanya, i venen turistes cada vegada més. És més fàcil detectar. Ara estic parlant d'unes noies tailandeses, per exemple, amb les que vam coincidir fa uns anys, o unes noies franceses, perquè se presenten o perquè veus que són una raça diferent. Per tant, és més fàcil de tractar quan veus una persona tailandesa que si és una persona de Logroño o de Lugo, que si no ens fa cap comentari, doncs no sabem que és de la resta d'Espanya, no? Però bàsicament és gent de Catalunya, això és obvi, eh? Però també hi ha gent de fora, sobretot turistes que estan aquí i s'assabenten de que hi ha la fira i venen.
Doncs, Jesús Conte, que vagi molt bé demà, en el dia de Sant Jordi, aquesta segona presentació del llibre, i a gaudir, a seguir gaudint de la Fira d'Abril d'aquí a Catalunya. Gràcies.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I en uns minuts, com no podia ser d'una altra manera, parlem de Sant Jordi. Sí, demà diumenge és Sant Jordi i això ens agrada molt a tots, eh que sí? Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú. Este fin de semana en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Este sábado, Real Madrid-Celta.
Bueno, tenemos todo preparado.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla el campo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Demà és Sant Jordi i hem de parlar d'aquest dia aquí al matí del cap de setmana perquè a part de comprar moltes roses i llibres, a Barcelona es poden fer moltes més coses, com per exemple comprar el millor pa de Sant Jordi, tastar el gelat de Sant Jordi de la gelateria Valdiani i especial atenció als que us dieu Jordi i Jordina perquè teniu premi. Si et dius Jordi o Jordina, estàs de sort perquè podràs visitar gratis la Sagrada Família per Sant Jordi. Sí, sí, ho heu escoltat bé. Si us dieu Jordi, Jordina, Jorge o Georgina, podreu visitar la Basílica de la Sagrada Família en gratis el dia del vostre sant. El 23 d'abril, des de les 10:30 fins a les 7 de la tarda, les persones amb aquest nom només hauran de presentar el seu DNI a les taquilles del carrer de la Marina per aconseguir una entrada gratuïta per ells i també per un acompanyant. No cal reserva prèvia, però l'hora d'accés dependrà de l'aforament en cada moment. Com dèiem, doncs, es podrà accedir mostrant el DNI amb un acompanyant i sense reserva prèvia. En parlem sobre el tema amb el president delegat de la Junta, el senyor Esteve Camps. Molt bon dia.
Bon dia.
Senyor Camps, aquesta és l'activitat especial que feu per Sant Jordi i que ofereix la Sagrada Família, oi?
Bé, nosaltres el dia de Sant Jordi, el dia abans, el dia 22, i s'ha obert un concurs a la nostra pàgina web de 180 entrades, que aquestes 180 entrades eren 90 dobles, que podien vindre el dia 22 al vespre a partir de les 7:30, 7:30-8, i aquestes persones podien visitar quan la basílica està buida i al mateix temps serien ateses per un guia que els explicaria la basílica i rebarien un obsequi d'un llibre i d'una rosa. Aquesta és la primera activitat que fem el dia 22 i el dia 23, com vostè molt bé ha dit, obrim les portes a tots els Jordis i Georgines de forma gratuïta només presentant l'identificatiu. A part d'això, també esgorneix les dependències on es troba la figura de Sant Jordi, que és a la Jube, al final de la basílica, amb roses fetes pel col·lectiu de gent del tercer sector, amb la qual estem participant amb el tercer sector i també fem unes visites taller per les dones procedents de l'Orde de les Oblates, que són del tercer sector, que estan marginades. És la dona Colors. La dona Colors, i amb aquestes els hi fem uns tallers en els quals poden fer un vitrall que diu jo sóc la llum, i el poden decorar de la manera que vulguin després d'haver realitzat la visita. Això ho hem fet des del dimecres, que estem amb aquests tallers, fins al divendres, dimecres, dijous i divendres.
Mm-hmm. Estem parlant, doncs, d'una iniciativa, a més solidària, també per Sant Jordi, oi?
Exactament. no tan sols és la festivitat de Sant Jordi, que és una festivitat fantàstica i molt estimada, sinó que també volem que arribi el tercer sector, que potser no ha viscut, per les circumstàncies que siguin, o les dificultats econòmiques, la festa de Sant Jordi, que puguin gaudir d'aquesta joia que és la festa de Sant Jordi.
I hem dit abans també que l'hora d'accés dependrà de l'aforament en cada moment. Quants visitants s'esperen? En tindreu molts? Creieu que serà així?
L'any passat van ser 3.000 els visitants, 2.000 i pico, quasi tocant els 3.000. Llavors, doncs no ho sabem, vull dir, precisament aquest any Sant Jordi com un diumenge, això pot ser desbordant, perquè hi ha molta gent, no?, que està interessada. Sí, sí. I nosaltres, doncs, estem disposats a, mentre hi hagi localitats, no hi haurà cap problema, tots podran entrar.
A més, la franja horària també és molt àmplia, no?
Sí, és àmplia per la raó de que no ho podem fer des de les 9, perquè a les 9 del matí fan la missa internacional. Clar. De 9 a 10 hi ha la missa internacional, llavors obrim a les 10 i mitja perquè és el temps de buidar la basílica de les persones que han vingut a la missa internacional. Llavors, des de les 10 i mitja fins a l'hora que tanquem, està oberta per poder gaudir d'aquest avantatge.
I aquestes activitats per Sant Jordi les heu fet també altres anys, no? Ara em comentava que em comentava la xifra d'espectadors, de visitants que vau tenir l'any passat. Aquestes iniciatives també solidàries es conserven també amb els anys?
Sí, des del 2015 estem fent la festivitat de Sant Jordi i des del 2018 estem fent els solidaris. El 2015 només va ser la visita i l'entrega del llibre i la rosa, i a partir del 2018, exceptuant els dos anys de la pandèmia, pues es va fer l'aportació solidària amb membres del tercer sector. A part d'això, que vostè preguntava si feien altres activitats, de cara a la solidaritat amb la ciutadania, també fem les portes obertes per la Mercè i les portes obertes per Santa Eulàlia. Són dues jornades, les portes obertes de la Mercè són tres dies, normalment 22, 23 i 24, que també el ciutadà pot gaudir d'entrada gratuïta.
Clar, durant l'any feu diferents activitats, diferents coses també per fomentar, no?, aquests visitants a la Sagrada Família, un monument tan important de Barcelona. Clar, aquest any les previsions són bones, imagino que l'època Covid va restar, no?, també aquestes activitats i els visitants que van estar a la Sagrada Família, i ara sembla ser aquest any 2023 que és l'any de la recuperació, oi?
Exacte. En aquests moments estem en una recuperació russant el 80% de l'any estrella que va ser el 2019. El 2019 va ser l'any en què el turisme a Barcelona va superar totes les els topes que s'estaven marcats fins aquell moment, i llavors nosaltres ara estem a un 80% del 2019.
Gairebé arribant, no?, a aquesta mateixa xifra, aquest percentatge.
Unes 15.000, 17.000 persones diàries.
I s'espera que d'ara endavant puguem arribar?
Nosaltres estem confiats que aquest any podem acabar superant la xifra del 2019. La nostra il·lusió aquest any seria arribar als 4 milions de visitants.
Uh-huh. I hi ha molts Jordis i Jordines a Barcelona per poder venir?
Jo crec que sí. Vull dir, és un nom que és molt prolífer aquí a casa nostra, no? Però a part d'això també és sorprenent perquè hi ha molts anglesos que es diuen Jordi.
Ah, sí?
Sí. Vull dir, cada any és curiós que ens en portem la sorpresa que hi ha molts estrangers que es diuen Jordis i Jordines. Els estrangers més georgines que Jordis, però en tenien molts.
Mm-hmm. Encara ho faran expressament per poder venir a aquesta visita gratuïta?
No crec, perquè no s'entenen, perquè això surt l'anunci a la pàgina web de la Sagrada Família i es publica, doncs, podríem dir que la pàgina web de la Sagrada Família està molt interessat en el tema del Gaudí per entrar-hi a fer tafaneria.
Doncs, Esteve Camps, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Que vinguin molts Jordis i Jordines a aquest dia, que poden aprofitar al màxim i gaudir del seu nom, no?, i visitar la Sagrada Família, que en altres ocasions, doncs, per altres qüestions no és més complicat. Aquesta és l'oportunitat perfecta per poder-ho fer.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu-siau. El millor pa de Sant Jordi d'aquest 2023 es fa a Catalunya, concretament al districte de l'Eixample, en el forn Sant Josep, situat al número 98 del carrer de Roger de Llúria i amb Emili Feliu al capdavant. Aquest forn ha guanyat aquesta distinció en la categoria professional d'entre d'una cinquantena de forners, pastissers i estudiants de tot Catalunya que s'havien presentat al concurs. Emili, molt bon dia.
Bon dia.
Abans de res, enhorabona per aquest premi. Com ha valorat el jurat el vostre pa?
Moltes gràcies. Pues mira, és un concurs que es presenten els forners que vulguin i hi ha un jurat que valora els pas per forma, per sabor, per un conjunt de puntuacions. I vam tenir la sort de sortir guanyadors.
I com el feu, aquest pa? Des de quan el feu?
Des de que crec que va ser l'any 89 o 90, a l'amic Albert Crespo, que ja no està entre nosaltres, el va crear per un encàrrec del gremi per fer un pa emblemàtic així per la Diada o per Sant Jordi o per fer una senyera. I es va inventar el pa i la manera de fer-lo. Llavors, a partir d'aquí, doncs, tots ho anem fent.
I aquest pa, com el feu? Amb quins ingredients? Com l'elaboreu?
Són tres masses diferents. S'han de fer tres masses diferents. Una que és un pa de nous, un pa de sobrassada i un pa de formatge, de mental. I amb aquests tres pans, amb aquestes tres masses, es fa una forma concreta i es fa un pa que quan l'obres es veu la senyera, les quatre barres. Queda per fora un envoltori de nous i a mig de les quatre barres.
I havíeu rebut abans algun altre premi o és el primer?
No, el vam guanyar el primer any que es va fer aquest concurs, fa 6 anys, i l'any passat vam quedar tercers i aquest any hem guanyat.
Ah, mira, molt bé. Aquesta evolució és bona.
És bona. Sí.
Clar, aquest pa de Sant Jordi és una tradició des de l'any 1988. Sí. Des de quin any vau començar a fer-lo? Em comentaves ara, no?, aquest company.
Sí, des del principi que es va crear, al principi que coneixia poca gent, es van haver de fer una mica de cursos de formació al gremi, i a poc a poc, pues, mira, anat sent tothom, però no recordo exactament l'any, però si no, des del principi, pues, des dels 2 o 3 anys després de crear-se, pues, ja l'hem fet sempre, cada any el fem per Sant Jordi.
Uh-huh. I més a més, què feu? A part d'això, què feu per Sant Jordi?
Fem unes roses de pa, també, i ja està. Som un forn artesanal del 1913, que som quarta generació, i pastisseria, això no fem. O sigui, el pa de Sant Jordi, fem unes roses de pa senzilles, però que tenen gràcia.
I aquestes roses com són?
Pues un parell de Viena, pues, obert d'una manera que sembli una rosa.
I el gremi de flaquers, clar, ha assegurat que el pa de Sant Jordi s'ha de fer sense colorant i, per tant, s'ha de fugir dels pans molt grocs o molt vermells. Esteu d'acord? Vosaltres també el feu així?
Sí, jo crec que sí, perquè, a més, és una mica la idea de la persona que el va crear, no? De no buscar ni intensificar el groc, ni intensificar el vermell, ni amb colorants naturals, ni amb colorants artificials, per suposat. I que quedés el pa, pues, com un producte més natural i amb el mateix color que deixa una mica el formatge, que era un groc molt clar, i el color que deixa la sobrassada. Uh-huh. I amb això ja es veu perfectament que és la bandera catalana.
A més, el millor pa de Sant Jordi que heu fet també s'ha portat també a diferents entitats socials, oi?
Sí, quan es fa el concurs tothom porta dos pans per concursar i Panàtics, que és qui organitza aquest concurs, té una obra social i tots els pans, doncs, cadascú porta els que vol, però tothom porta pans de més i tots aquests pans es reparteixen, uh-huh, doncs, a diferents llocs.
Doncs, Emili, moltes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema. Enhorabona per aquest premi, el millor pa de Sant Jordi 2023, i a seguir gaudint i a gaudir d'aquests dies de Sant Jordi amb les celebracions, menjant aquest pa i aquestes roses que feu aquí al forn. Gràcies.
Pues moltes gràcies a tu. Gràcies.
Un bon pla per Sant Jordi, aprofitant el bon temps i l'ambient primaveral, és fer el primer, el segon o el desè gelat de la temporada. Qualsevol opció és bona, però la gelateria Badiani ha presentat entre ahir divendres 21 i demà 23 d'abril el gelat Sant Jordi, un gelat fet de salsa de xocolata i caramel i decorat també amb roses de Sant Jordi de xocolata. En parlem sobre el tema amb la jefa de producció de la gelateria de Siré. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es este helado que hacéis? ¿Cómo lo hacéis?
Pues está elaborado con nata y con salsa de fresas.
Y el aspecto que tiene es una rosa, ¿no?
Bueno, después está decorado con rosas y libros de chocolate.
¿Y cómo lo elaboráis?
Pues metemos la nata en la máquina, se hace una pasteurizadora de nata, la metemos en la máquina, sacamos el helado de la máquina, después le echamos el variado de fruta, de fresa, y lo decoramos con amor.
Sobre todo con amor, ¿no? Y más en San Jordi. Sí.
Es un helado muy simple, pero es como el amor, simple.
¿Y desde cuándo lo estáis haciendo esto por San Jordi, aquí en la heladería?
Bueno, pues desde el año pasado, que inauguramos el 21 de abril del año pasado, y dos días después fue San Jordi y el maestro heladero decidió incorporar este helado para sorprender al público de aquí de Cataluña.
Uh-huh. Y imagino que gustó mucho, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Además es un helado muy muy normal, pero muy rico porque es simple y le gusta a todos los públicos. Porque es nata y fresa, al final también queríamos un poco eso, ¿no? Que fuera un helado que no fuera tan especial como para que no le gustara a todos los paladares, ¿no?
Claro, a veces caemos en este error, ¿no? De querer hacer algo muy muy especial, pero que después de sabor, ¿no? No gusta a todo el mundo.
Claro, no acompaña tanto al público como con un helado que es muy básico, pero con los productos adecuados y la calidad que tiene Badiani, pues sale rico, rico.
¿Y quién viene a comprarlo? ¿Son más gente mayor, más niños? ¿Dónde tiene más éxito?
La verdad que todo el mundo. O sea, el día de San Jordi, cuando ofrecemos y enseñamos que tenemos un helado particular para este día, todo el mundo quiere probarlo y a todo el mundo le llama la atención porque, como te digo, le ponemos una decoración que llama mucho la atención visualmente en este día.
¿Y para San Jordi hacéis alguna cosa más o es esta la especialidad estrella de aquí de Badiani?
Esta sería la especialidad estrella de Badiani en este día, pero aparte estaremos haciendo eventos en la tienda, tendremos descuentos, vamos a tener un poco de showman en el laboratorio, vamos a dar a probar muestras gratuitas, así que quien quiera pasar una buena tarde se puede pasar a celebrar con nosotros, que además, como te digo, a partir del mes que viene vamos a empezar a celebrar también que ya llevamos un año aquí en Barcelona.
Claro, un año y nunca mejor inaugurado un año, ¿no?, que justo caiga en la diada de San Jordi aquí en Cataluña. ¿Lo elegisteis por algo en especial o fue casualidad?
Fue una bonita casualidad.
Pues mira, esto seguro que significa algo.
Seguro.
¿Y dónde estáis situados, para que la gente lo sepa?
Pues estamos situados en Carrer Rosselló 232.
Uh-huh. Muy, muy, muy buen sitio, ¿no? Muy buen lugar para que la gente pueda pasarse tranquilamente mientras se pasea por Barcelona, ¿no?
Es muy céntrico y tiene muy buena combinación con el metro. Estamos justo al lado de la parada Diagonal, a medio minuto andando.
Pues, Desiré, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este especial de San Jordi que hacéis en la heladería. Vendremos a ver vuestros shows, la rosa comestible que hacéis de helado, también con una rosa, con una flor normal. Así tenemos las dos combinaciones perfectamente.
Genial, os esperamos, encantados.
Gracias.
Gracias a ustedes.
I continuem d'aquí no res perquè ens expliquin com afronten la Diada de Sant Jordi des del Gremi de Floristes de Catalunya. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Avui coneixem de primera mà la història de la Pilar Millán, una dona d'Ull de Cona que va canviar completament la seva vida i va marxar a Tanzània. A més, parlem també de la polèmica que hi ha amb un intercanvi de cromos que està col·lapsant Catalunya i, com no, parlem ara amb els floristes que ja estan a punt per demà celebrar Sant Jordi. Els floristes ja estan ultimant els últims detalls per demà l'inici de Sant Jordi de cara a la venda de roses. I des del Gremi de Floristes de Catalunya afirmen que el fet que enguany, la diada caigui en diumenge, alterarà la venda habitual de les roses, especialment a les empreses. A més, des del Gremi de Floristes també són conscients que la inflació acabarà influint en el preu final de la rosa de Sant Jordi. En parlem sobre tot plegat amb el president del gremi, Joan Guillén. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem?
És així, oi? El preu de la rosa estarà una mica per sobre del preu de l'any passat?
A veure, la realitat és que els majoristes que tenim aquí a Catalunya han fet un esforç perquè el preu sigui pràcticament igual. Evidentment, hi ha més materials que acompanyaran a la rosa i al final tot és el que va fent una mica la pujada, però sobretot jo crec que el missatge és tranquil·litat total. Vull dir, la rosa algú més serà, però és un percentatge molt petit. Això no impedirà que ningú pugui comprar la seva rosa i això sí, el que sí que hi haurà és moltes roses que estaran treballades d'una manera especial, que portaran molts complements, ja sigui de verds o elements sostenibles, i que aquesta riquesa de complement és el que al final donarà un preu final, no? Però, per tant, tranquil·lament, tothom tindrà la seva rosa i pràcticament ningú es donarà compte si hi ha hagut aquestes petites pujades en algun lloc. Però, bueno, siguem realistes, tot ha pujat en aquest moment, però, bueno, malgrat això, serà mínima i, per tant, res de preocupació, tothom tindrà la seva rosa i l'únic que ha de fer la feina és triar aquella que li agradi més.
Les previsions per aquest any són que es venguin 6 milions de roses, no?
Bé, en principi, les previsions, com sempre, és en el carrer hi hauran 6 milions de roses i hem d'esperar el que passi el dia 23 de la nit per saber si funciona o no funciona dintre de la previsió, diguem-ne, que s'ha fet i que està feta conjuntament amb els mercats majoristes que han detectat a l'entrada i nosaltres detectem tota aquesta compra que hi ha hagut, no? Llavors sabem on ens belluguem i ara queda saber si aquest marge és el correcte i al final a la nit doncs el públic català ha anat massivament a les floristeries i al final podem dir que s'ha venut en la major part o la totalitat.
Hi haurà opció de preus per totes les butxaques? O...
Sí. Que sigui tothom tranquil. A veure, s'està preparant... Una de les coses que estan fent les floristeries és preparar diferents preus. O sigui, claríssimament, torno a dir, no hi haurà ningú que pel tema de preu es quedi sense rosa, i l'únic és això, clar, la rosa es pot preparar amb un cono de cartró o es pot preparar pues, en elements de tipus justes o elements naturals, i tot això és el que fa pujar el preu. No estem parlant del preu de la rosa en si mateixa que puja, sinó que és per el valor afegit que comporti per la creació que fa cada florista a la seva floristeria. Però com sempre hi haurà aquests bàsics permeten que tothom tingui accés a la rosa de Sant Jordi.
I vosaltres creieu que caien demà diumenge en jugar a favor o jugar en contra?
Bueno, no, queda clara que juga en contra, perquè la previsió que teníem l'any passat, que quasi arribava a ser de 7 milions de roses, aquest any cau en diumenge i nosaltres estem parlant ara d'un èxit vendre 6 milions de roses. Per tant, sí que hi ha diferència en que sigui de dissabte, en aquest cas, a diumenge. I per què? Doncs perquè, evidentment, hi ha molta compra que també està vinculada a empreses, són compres en quantitats, i que, bueno, dic que quantitats a vegades són petites, és a dir, una persona en una empresa que hi ha 7 o 8 o 9 persones i es compra aquesta quantitat de roses. Llavors, aquesta diguem-ne, acció, en aquest moment, està contemplada per algunes empreses, però no per la totalitat. Això fa que tinguem aquesta reducció d'aproximadament, queda clar, que deu correspondre més o menys a aquest milió de roses que aquest any no aniran cap a les fruiteries.
Clar, en el cas de les empreses, com tu comentes, és que ja no faran allò, no, de comprar la rosa per tots els treballadors, i això també afectarà, en certa manera, no, una mica aquest sector.
Sí, aquest sector afecta, o sigui, afecta el sector o administracions, que hi ha algunes que tenien també els seus encàrrecs i no ho faran, no? Perquè, clar, no és el mateix que sigui dissabte, que l'any passat encara sí que funciona tot bastant bé, però que s'adelantava divendres. I adelantar dos dies potser és una mica més complicat, i s'entén, no? S'entén que és una sota lògica. Llavors, totes aquestes empreses l'any que ve, dilluns, estaran. Vull dir que no passa absolutament res, és lo normal. Llavors, aquest any hem de pensar que el públic potencial, bàsicament, serà el particular, i és aquella venda, diguem-ne, d'una, o d'una unitat en una unitat de rosa. I és el que ja estem preparant, i és el que tindrà, i que tothom es trobarà amb multitud de possibilitats de triar la que més li agradi.
Mm-hmm. Les floristeries ja teniu preparades al carrer des d'avui dissabte la paradeta de roses, no, però?
Sí, des d'ahir divendres, si volia ja es podia posar. Avui dissabte, que és un dia que, en principi, ja sabem que el cap de setmana el que sí que també altera és el lloc en què les persones estan i poden sortir fora, doncs llavors, per fidelitat a la floristeria, moltes persones que hagin de sortir doncs adelantaran la compra avui dissabte, i que jo crec que simplement aquí és un rol de canvi de lloc, però que no afecta a la totalitat. La rosa es compra aquí o es comprarà al lloc de destí, però per aquesta rosa segur que es compra.
Avui, una de les notícies, però, que hem llegit, és que les flors vingudes de Colòmbia, Equador i Holanda concentren ja més del 90% del mercat. Això, sí. Aquest any és així, però altres anys també?
Sempre. Hi ha hagut un... A veure, i me sembla que ho soc per al curs. Jo crec que anem a parlar quasi d'un 95%.
Encara més.
Sí, i la resta, que és aquest 100%, seria la producció de tipus local. A veure, és difícil treballar en un molt agrari a sobre ornamental, com és la rosa, vull dir que no productiu d'alimentació. És una feina dura, els relleus generacionals no han arribat, i tampoc, bueno, l'expansió urbanística també, pues, en un moment determinat també els ha deixat, diguem-ne, sense opció, no? I aquesta és la realitat que ens trobem avui en dia, que no hi ha pràcticament producció aquí a Catalunya. I, bueno, la producció que hi ha aquí ja està venuda, evidentment, i bueno, és el que hi ha. Abans era al revés, i això no millorarà, per suposat. I estarà més o menys en aquesta línia, un 1% per sobre o per sota, però d'aquí no veurà en absolut. Més a més, aquests països, vull dir, el que munten la producció de rosa són empreses, és a dir, són empreses que es dediquen a buscar espais idonis pel cultiu de rosa, i, per tant, vol dir que aquí hi ha seguretat amb el tema de la producció, cosa que, torno a dir, pels problemes que ha hagut aquí a Catalunya, ja no.
Aquest any vosaltres aposteu, però, per les roses d'autor, un disseny que què vol dir exactament?
Bueno, la rosa d'autor per nosaltres és un concepte molt clar, que és la creativitat. A veure, gràcies, en aquest moment podem dir que el florista és, i potser queda lleig que ho digui jo, però és un artista, és un artesà artista. És creatiu, pot decidir al final la rosa com la fa. No estem venent un producte que determinat, que ja estigui confeccionat i només el vens. No, nosaltres no estem treballant així. Nosaltres tenim una sèrie d'elements al nostre costat, triem els que volem i al final creem una, o sigui, tenim una rosa que és la que cada florista ha creat, i segurament si entres a totes les floristeries no hi haurà una igual a l'altra. Possiblement totes són diferents. En altres coses, com són els conos de roba i altres peces que ja són, bueno, preparacions estables de comoditat, no? Però hi ha aquella creació, que torno a dir, que fan a la floristeria, i no una, sinó diverses, que són pròpies d'aquella floristeria. Això és el que nosaltres denominem fossa d'autor. I creiem que en el món professional en què vivim, aquesta fossa d'autor és el futur d'un Sant Jordi, per enfocar un Sant Jordi cada cop més professional, un Sant Jordi que cada vegada, aquest sentiment que es viu, es traslladi també amb l'adquisició de la rosa, però buscant aquesta rosa, i per tant crec que és el futur. I com aquest futur, pues, ja el podreu trobar a totes les floristeries.
Mm-hmm. I us mostreu optimistes de cara al futur, doncs?
Sí, l'optimisme del nostre sector és fàcil d'entendre. Per Sant Jordi som els protagonistes, o un dels protagonistes principals de la Diada. No? Aquest sentiment ja el té cada florista. O sigui, ja sortim guanyadors cada Sant Jordi. El que ens molesta, evidentment, és tot el tema de l'intrusisme, tot aquest tema de les bosses, de les bosses ficades dintre d'una bossa, ens molesta a l'accés d'oferta que pot haver-hi i que al final arriba que no arribaria normalment en aquestes condicions aquí a Catalunya, i ens molesta tot això. Però l'única manera de convèncer no és que no es donin parades, crec que seria una solució. La manera de convèncer és que el públic, al final, la seva decisió sigui comprar en una floristeria aquesta rosa que realment sigui el que diem per Sant Jordi, una rosa real d'estima, o sigui, aquesta, i no la rosa embossada que trobarem pel carrer en aquests dies i que, a part, trobem que no té res de sostenibilitat. Nosaltres estem apostant al contrari, per la sostenibilitat i per la qualitat del treball. Llavors, aquí s'ha de decidir el client què vol fer.
Perquè quin estil de roses creieu que es vendran més aquest any? El color típic, no? Podríem dir que són les roses vermelles, però quines diferències o què podrem veure aquest any pels carrers de Barcelona i de Catalunya?
Bé, jo crec que com cada any, pràcticament, a veure, novetats de roses, d'un any per l'altre, sí que es creen algunes, però la veritat és que el públic aquí a Catalunya és bastant fidel a les roses que hi ha, no? Per tant, segurament, tocant el 90% de la venda de les roses serà en color vermell, i d'aquest color vermell, les varietats Freedom i Red Naomi, Freedom, el duplant la Red Naomi, segurament serà la venda principal, val? I després tenim el color. I el color, normalment cada floristeria acostuma a tenir una quantitat important de roses de color. Blanc, rosa, groc, però també tenim liles, matitzats, i tot rosa natural, normalment. Val? I tot això ho trobaràs a les floristeries. Normalment una floristeria 10 o 12 colors de rosa segur que en té, a part de o comptant el vermell.
Així que es mantindrà, en certa manera, no, aquesta tradició dels altres anys.
Sí, es manté la tradició. Les floristeries sempre portem novetats que tenim de colors i de coses, però en principi sí, es mantindrà la rosa vermella com la reina i després, doncs, bueno, aquests colors que ja dic que podeu trobar segurament a les floristeries en les mateixes composicions.
Exacte. Hi ha ganes de Sant Jordi, no?, de demà diumenge.
Jo crec que sí, moltes ganes. A més, en concret a la ciutat de Barcelona hi ha un objectiu fabulós de poder gaudir a la zona de la Soterilla d'aquest espai, però també hi haurà illes a diferents barris i sobretot a cada barri de la ciutat, perquè no oblidem que les floristeries són comerç de proximitat i trobareu la vostra floristeria. O sigui, per tothom que vulgui o quedar-se a la vora de casa o anar al centre de la ciutat, segur que té la seva rosa.
Doncs a celebrar demà Sant Jordi per tots els carrers de Catalunya. Nosaltres estarem fent programa, però quan acabem també anirem a passejar per tota la ciutat i a comprar roses i llibres que segur que celebrem tots plegats i muntem una festa per tots els carrers de Barcelona. Moltes gràcies, Joan Guillén, president del Gremi de Floristes de Catalunya, per parlar amb nosaltres i explicar-nos enguany com podem encarar aquesta festa d'aquí de Catalunya. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cada diumenge, centenars d'aficionats es reuneixen al carrer del Comte Urgell amb el carrer de Tamarit, a la cantonada del Mercat de Sant Antoni, per intercanviar cromos. Aquesta situació provoca que l'últim dia de la setmana la zona del mercat quedi totalment col·lapsada per la massificació important de la gent, un fet que dificulta la mobilitat dels veïns alhora que pot comportar problemes de seguretat. En parlem sobre el tema amb la portaveu i presidenta dels comerciants Som Sant Antoni, Lídia Núñez. Molt bon dia, Lídia.
Bon dia, Mar.
És per això que heu demanat al districte i a la Guàrdia Urbana que traslladin aquesta massificació a un altre lloc, oi? On és aquest lloc?
Doncs aquest lloc és tan sols a 20 metres d'on estan situats ara mateix. Tan sols 20 metres tenim la Ronda de Sant Antoni, després de la retirada de la Llosa. Tenim allà més de 2.000 metres quadrats, buits, sense circulació, on estaríem tots més amples, més còmodes, sense dificultar l'entrada als comerços, sense dificultar la sortida dels veïns de les porteries, sense dificultar l'entrada al pàrquing públic de davant del mercat i deixant que passejar i circular la gent per aquelles voreres que ara mateix no es pot fer.
I com és que passa això? Des de quan està passant aquesta massificació per la gent que va a intercanvi a cromos?
Vale, mira, l'intercanvi de cromos és un fet d'aquí del barri que jo crec que data de més de fa 40 anys. I nosaltres estem encantats amb això perquè és un punt de trobada doncs, de la canalla, dels pares... I m'apunto jo la primera, que tinc dos fills, i de petits doncs, sempre hi he anat i veure la cara del nen quan aconsegueix un cromo de futbol que li costa molt de trobar-la, no té preu. Però el que és al voltant del mercat, n'hi ha diversos punts que es fa l'intercanvi de cromos. I n'hi ha altres punts que no passa res perquè doncs, és molt més ampli, doncs, perquè no circulen cotxes i allà doncs, és còmode doncs, l'intercanvi. Però just en aquest punt de Tamarit a Morgell no hi ha espai. Allà es posen 8 persones a vendre cromos, que són també les 8 persones que venen els cromos, bueno, d'aquella manera que la venen. I allà és on se concentra doncs, molta més gent, més un número doncs, massificat, que impedeix que creuis el semàfor i que puguis circular per davant dels comerços.
I aquests cromos de què són? De futbol, imagino, no?
Això va passar, es veu que, pel que em diu la Guàrdia Urbana, que han estat detentant-lo, és des que va acabar el Mundial, doncs ara ha hagut un increment amb el tema de les col·leccions del futbol i clar, han vist doncs, que ha pujat moltíssim aquest número de gent que es produeix en aquella cantonada.
Clar, això està impedint també que els comerços que hi ha just en aquell indret, no? en aquella zona, també es vegin perjudicats.
Ahí està, aquí està, Mar. El tema és que el diumenge de Nadal que es podia obrir, el comerç que hi ha a la cantonada no va poder obrir. I ara trobem doncs, que des de fa 2 mesos que hi ha una floristeria en aquell tram que ja va optar fa 2 mesos a no obrir perquè és que no podia, o sigui, perquè no pot, o sigui, no es venia res perquè allò es fa una espècie de corralito que per allò pot circular. Però, clar, aquest diumenge tenim Sant Jordi. Què ha de fer la floristeria? La floristeria té que tenir la seva activitat comercial com qualsevol floristeria de Barcelona i pugui vendre. Però és que aquest diumenge tenim Sant Jordi i d'aquí 3 tindrem el Dia de la Mare, que també caurà que també ha de vendre en diumenge. Aleshores, nosaltres hem donat una solució perquè es trobaven que no sabíem a on portar, però si és que ho tenim tan fàcil que és que és a 20 metres.
Clar, és allà mateix.
És allà mateix. És allà mateix. Està allà mateix. Uh-huh. El per què no hi ha un compromís o un interès per fer-ho, pues no ho sabem.
Clar, al final no està, diguéssim, no hi ha cap establiment especialment per aquest intercanvi de cromos, és al carrer, vull dir, a qualsevol altra part del mateix carrer que no suposi tampoc un altre problema, tampoc hi hauria cap problema, no?, per poder-ho fer.
Cap problema. Aquests senyors... O sigui, no és anar a les 12 del migdia i agafar tota la massificació. No, això no és plan, això ja ho sabem, que la Guàrdia Urbana ja hem d'avisar. Això no podem fer, i clar que no. El que s'ha d'anar és a les 10 del matí i anar avisant a aquests senyors que es posen allà a vendre, escolti, miri, passis allà 20 metres, allà a la ronda. A partir d'ara ho farem tot allà a la ronda. I aleshores ja pas que la gent, avisant-los durant una bona estona, avisant-los que la gent vagin cap a la ronda, que s'emplen això, de 20 metres.
Exacte. La setmana passada, de fet, un home gran, no?, també va caure com a conseqüència d'aquesta massificació.
Clar, sense voler, doncs la massa doncs va estirant, un senyor va caure d'esquenes a la calçada. Mm-hmm. No es va fer el susto, però no es va fer, gràcies a Déu, no es va fer res de mal, però és que pot passar i podem tenir... clar, allà mateix, en aquell carrer Urgell, passa l'autobús. Gira l'autobús a Tamarit fa en una S. I puja al carrer de les bicicletes. I pujant els cotxes. I el pàrquing, que el pàrquing públic entren també els cotxes i han d'anar... entre els cotxes han d'anar sortejant els cotxes als vianants que s'estan... que la massa va portant-los cap a la calçada.
Clar. Més o menys, quin volum de gent es pot concentrar en aquella zona? Quantes persones podrien haver-hi?
No ho sé, noia, jo... centenars. N'hi ha diumenges centenars. Més i n'hi ha diumenges que menys. N'hi ha diumenges doncs, que te poden arribar fins a tot Tamarit, al final del Tamarit a Villarroel, pot arribar a omplenar-se. I n'hi ha altres vegades doncs, que es queden el que és la cantonada des de Tamarit a mitjans de Urgell, on està pràcticament la floristeria.
Clar, clar, estem parlant d'un col·lapse important a la zona.
Sí, és un col·lapse, en aquella cantonada és un col·lapse important. També s'ajunten també molta gent davant del mercat, a la cantonada d'Urgell, però no, o sigui, no passa res, perquè n'hi ha molta amplitud. Allà sí que és ample i no circulen cotxes i allà es pot fer perfectament. Però, i també hi ha una altra cantonada a Borrell-Manso, que també hi ha un intercanvi, però tampoc passa res perquè és ampli, són unes voreres amples i no... Però en aquell punt, doncs la veritat és que tenim un problema. Però és un problema amb una solució evident i amb sentit comú que es pot fer fàcil.
Mm-hmm. Exacte. Sí, sí, doncs veurem finalment com acaba tot, si finalment es posen aquí, es situen a la Ronda de Sant Antoni, en lloc del lloc on estan ara mateix. Lídia Núñez, presidenta i portaveu de Som Sant Antoni, que tingueu sort i que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. La Pilar Millán, d'Ulldecona, al Montsià, es va enamorar a Tanzània i ha format allà una família i una vida que es mou entre les dues cultures. El que va començar com un viatge de retrobament personal a l'Àfrica s'ha convertit en un bagatge idoni per crear viatges d'autor personalitzats i responsables al continent mare amb la creació de Pigs on Safari, una agència que promou viatges al país africà d'impacte positiu i local, allunyats d'estereotips, mites i del voluntarisme. Amb el seu marit tanzà, en Henry, qui és director de cinema, mostren les curiositats i també els prejudicis de viure entre dos mons en una minissèrie en línia que aborda, entre d'altres, la violència de gènere al seu país. En parlem sobre la seva experiència amb la Pilar. Pilar, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Mar.
És així, no?
Sí. Vaig fer un canvi de vida radical. De que la vida que jo tenia aquí a Catalunya es va desmuntar i jo sempre tenia en ment fer un gran viatge i va vindre tot rodat.
I com va sorgir? Com va ser que vas decidir viatjar a l'Àfrica i marxar?
Pues jo era viatgera, crec que com moltíssima gent, no? Que l'empresa te permet en aquell moment un mes a l'any i distribuïxes com bonament pots per a satisfer aquesta necessitat de viatjar, però no era suficient. Allà on anava sempre tenia ganes de més i quan començava a estar còmode al puesto tenia que tornar. I sempre vaig dir-me, tranquil·la, que algun dia arribarà el moment, no sé quan, ni com ni a on, però arribarà. I va sorgir una mica d'aquesta inquietud que tenia interna, no?
Ara mateix, si no és molt preguntar, quants anys tens i amb quants anys vas marxar cap a l'Àfrica, cap a Tanzània?
Doncs mira, ara el mes que ve em faré 38 i vaig marxar quan ne tenia 32.
Quan tenies 32. I quant de temps has estat allà?
Anant i tornant, 5 anys. El que passa que l'època Covid me vaig instal·lar més per tot el tema de com estava tot aquí. També va ser quan jo havia conegut fer un parell d'anys antes a Henry. I vaig estar sense tornar a Catalunya un any i mig.
Un any i mig. I ara on estàs?
Ara mateix estic a Catalunya perquè, vam començar un projecte també familiar i han vingut dos bebès molt seguidets. I per a poder tirar-ho tot cap avant he apostat una mica per la red de dones i sobretot familiar que tinc aquí.
Mm-hmm. Per exemple, amb els, suposo que tens els dos bebès, són dos fills, han crescut més a Tanzània o han crescut més aquí? Què feu? Com ho compagineu amb ells dos?
Pues mira, los dos han nascut aquí. El que pasa que en la primera bebé, ells se porten 14 mesos. Llavors, la primera bebé, quan tenia 8 mesos, vam marxar cap a Tanzània, vam estar 5 mesos allà, i el meu segon embaràs va passar entre aquí i allà, i després vam tornar aquí al juliol per a que nascigués el petit. Però llavors no... el petit encara sí. No ha estat allà, la xiqueta sí.
Ah, d'acord, d'acord. I en un principi, per quant de temps anaves a Tanzània? Va ser com una aventura entre amigues, no?, si no m'equivoco, però vas decidir quedar-te.
Jo, quan vaig marxar, vaig deixar-ho tot. Vaig deixar-ho tot, vaig procurar que no tingués cap vincle aquí perquè sabia que hi havia alguna cosa més que m'estava esperant allà, no? Àfrica era com el puesto pendent. I, bueno, vaig marxar en un bitllet d'anada i tornada d'un mes i mig, però vaig acabar-lo canviant per a 6 mesos. I vaig viatjar, vaig començar amb unes amigues, vam fer un viatge de 17 dies brutal per Tanzània, i quan elles van marxar cap a Espanya, jo em vaig quedar.
I com vas fer quedar-te'n? Com t'ho vas organitzar? Doncs
pues mira, vaig anar preguntant, abans de marxar, vaig preguntar una mica, perquè clar, què passa? Que el que mos venen una mica d'Àfrica és la necessitat que tenen, no? I nosaltres que mos pensem que tot ho podem, pues vaig dir, pues jo vull fer un voluntariat. A més, ho fa tothom i té que ser una experiència brutal, no? Sempre pensant en per a mi. Jo no em vaig plantejar mai com era per a ells, perquè donava per fet que era algo que necessitaven. No em vaig plantejar, en veritat, si ho necessitaven o no, fins que vaig estar allà i hasta... Més que quan vaig fer el voluntariat en si, el temps després. Vivint allà m'he donat compte de moltes coses i moltes vegades és el que dic. Jo vaig anar a Tanzània i vaig fer un voluntariat un mes a un orfanat, però ara mateix rebutjo totalment els voluntariats, a no ser que l'empresa que hi ha detrás o qui ho està fent detrás ho faig bé. I nosaltres, des d'aquí, és impossible que coneguéssim un context social i cultural a un país on no hem anat mai. I jo vaig pecar de salvadora blanca. I no me sap mal dir-ho, és la realitat. Jo vaig anar allà i a mi tot me semblava malament d'aquell orfanat. Mm-hmm. I tot ho volia canviar. I ara l'experiència em diu que, bueno, que no podia estar més equivocada, que vaig fer coses de les que m'arrepentixo. I això dona per a parlar-ne a una altra entrevista.
Al final, no?, anaves amb una concepció de les coses i allà et va canviar completament, no?
Clar, però el que passa és que no em va canviar en el mes que vaig fer el voluntariat. Me va canviar viure allà, me va canviar parlar l'idioma, em va canviar visitar cases de gent allà i m'ha canviat sobretot estar a casa de Henry i conèixer el rerefons de la seva vida, conèixer la seva família. Llavors jo ja he entès moltes coses del meu voluntariat i dels voluntariats i d'aquest tipus d'experiències que hi ha detrás, no?
Ja. I com vas ser? Com vas conèixer el Henry?
De la manera més poc glamurosa possible.
Era... No t'ho havies imaginat mai, no, això?
No. Ell era amic d'un amic de Moixi. Moixi és la ciutat on nosaltres vivim, i bueno, jo tinc amics d'allà, i un dia vaig sortir a prendre alguna de les amigues i li vaig dir al meu col·lega, vine que estem aquí, va, surten nosaltres un ratet. I justament estava en Henry, que Henry passava, estava de pas per Moixi, venia de rodar una sèrie, perquè ell, com tu has dit, pues, fa cine, i venia de rodar una sèrie a Arusha, que és la ciutat del costat. I per casualitat va perdre l'autobús que el portava allà on viu ell i es va quedar Moixi. I va vindre en el que era meu amic, que també era conegut seu. Mm-hmm. I mos vam conèixer una nit prenent una cervesa.
Bueno, no està tan malament com ho pintaves, no està tan malament. Clar, ara em comentaves, no?, com és la vida allà, en diferència, no?, de quan vas anar per uns mesos a fer aquest voluntariat o aquest viatge amb amigues i un cop t'hi vas quedar. A la tornada, quina sensació vas tenir? Quan tornaves a Catalunya, amb què pensaves realment?
Jo, quan estava allà, a vegades em sentia més còmoda. Vulgues que no, quan deixes la teva zona de confort, almenys va ser el meu cas, jo em vaig crear una burbuja on la vida per a mi va ser meravellosa, una llibertat absoluta. Jo a Tanzània vaig descobrir la llibertat perquè no tenia els judicis de la meva societat, la qual jo entenia, comprenia i coneixia, i me'n vaig anar directament a una societat que és tan diferent de la que jo no en tenia res, era tot el contrari. Per tant, ni tenia un món que em jutjava i l'altre, si em jutjaven ni jo, ni ho sabia, ni jo sabia res. Llavors vaig viure només per a mi, algo que no havia fet mai en la vida, i va ser increïble. Mm-hmm. Però clar, i això em va enganxar. I a poc a poc vaig anar creant una miqueta de confort a l'altra part del món. I clar, quan me vaig plantejar tornar, perquè evidentment als 6 mesos vaig tornar, també per molt que ho deixis tot, no? Pues la família estava aquí, tenia que arreglar coses aquí també, però jo tornava sabent que tornava per a fer aquest canvi de vida. I quan vaig agafar l'avió i vaig des de la finestra de l'avió vaig veure que deixava Àfrica, pues molta pena i en alguna llàgrima, perquè vaig dir jo me sentia que pertanyia allà.
I la teva família, què et va dir? Què va pensar en el moment de que els hi vas dir em quedo per més temps?
Bueno, la meva família sempre m'han acceptat, recolzat, en qualsevol cosa. Jo crec que al principi pues, l'aventura de marxar un temps, dir-los que em quedava més temps, bé, pidi cuida't, qualsevol cosa que necessiti, torna, el que sigui. Però ja després, quan vam veure que la cosa era una miqueta més sèria, que ja m'hi estava més temps, pues suposo que... També et dic que mai us ho vaig preguntar, què us sembla, no he demanat mai permís per a fer res a ningú, però suposo que en una mica de sentiment de pena de no poder-nos veure més sovint, però això de les xarxes i de les comunicacions de online i tot això és una meravella.
És diferent, exacte. Sí. I ara per quan tens pensat tornar cap a l'Àfrica, a Tanzània?
Pues ara estem aquí pendents de diversos projectes que estem llançant per aquí. Henry està a punt de presentar una pel·lícula, com tu dius, basada en la violència de gènere, una pel·lícula molt xula, ha quedat un projecte molt xulo, l'estem enviant també a festivals de cine, i presentarem a Seu de Cona l'1 de setembre. Llavors, tenim en ment cap al setembre tornar cap a Tanzània.
Mm-hmm. Bueno, us queda encara uns mesos aquí, doncs.
Sí. estem molt liats en moltes coses, i aprofitarem. És que la sort que és de la nostra vida, com dius al principi, és que viure entre dos mons i agafar dels dos el que més te convé, el que més t'agrada, és una meravella.
I clar, aquesta minissèrie, no?, d'aquests dos mons que comentes, aborda, com dius, la violència de gènere al país del Henry, no?
Bueno, la minissèrie en si no. El que aborda la violència de gènere és la pel·lícula, que estrenarem al setembre. La minissèrie en si... és més bé un projecte desenfadat on intentem trencar estereotips. A mi em va passar que jo quan vaig marxar cap a Tanzània al principi del tot, el típic, no? I que has d'anar a fer a Tanzània. No havies pogut triar un altre puesto. Si allí només hi ha guerra, pobresa, gana, malalties... Llavors jo em vaig obrir el meu compte d'Instagram en la intenció de... vaig a veure quina és la realitat. Perquè no podia ser que la realitat fos només la que ens estaven explicant sempre a les teles. No? I vaig a explorar una mica més i a veure a mi què m'aporta aquest puesto. I vaig obrir Instagram amb la idea de que qui volgués pogués veure la meva realitat allà. Una altra història. Llavors, la minissèrie va en aquesta línia, també. Va en la línia de trencar una mica els estereotips, els prejudicis, on la gent se pensa que potser a Tanzània no hi ha supermercats, o no hi ha universitats, o els hospitals són tots mediocres. A Tanzània hi ha de tot com a tot arreu. Simplement això, intentem una mica Henry desmitificar, apropar la nostra realitat a qui tingui ganes de veure com som nosaltres com a parella, com és una parella mixta, no? I com és viure entre els dos mons.
Exacte. I vas obrir aquest compte a l'Instagram i també vas obrir una agència de viatges, no?
Bueno, és que, claro...
Tot una aventura,
Claro, a partir del compte d'Instagram... Saps què em va passar a mi? Que jo era lliure en tots els aspectes de la meva vida menys en el laboral i vam fer una reflexió Henry i vaig dir-me com és possible que encara jo estigui pendent de que algú pagui el salari, de que algú digui això està bé, això no està bé, quan jo crec que tinc criteri suficient per a moltes coses. I hi havia molta gent que tenia ganes de viatjar a Tanzània i conèixer una Tanzània diferent, la que jo estava vivint. I d'aquí va sortir el projecte Pigs on Safari, de poder mostrar una Tanzània més real, més propera, lluny de tots aquests viatges caríssims i, a més, poc personalitzats que ofereixen moltes empreses, no?
I amb aquesta agència què feu? Visites guiades o com ho feu, això?
Pues mira, jo, juntament amb un equip local d'allà, en
intentem que les seues petites empreses allà, fomentem el turisme responsable. Les empreses també, les que col·laboren, tenen projectes detrás que fomenten un tipus de viatges diferents i que tenen un impacte en la seva comunitat o en el medi ambient, també els allotjaments. Llavors, és una mica això, portem a viatgers que tenen ganes d'una experiència diferent, los portem a Tanzania des del moment que aterren estan en gent del nostre equip. Evidentment, la gent que va a Tanzania, no mos enganyéssim, per un safari és el motiu principal de desplaçament, no? Però jo aprofito que tu vas a Tanzania a fer un safari o que vols anar a visitar Zanzibar per a introduir-te un parell o tres de dies d'activitats locals, ja siguin culturals, ja siguin d'esport, que t'aproparan a la gent d'allà.
Veure aquesta realitat que potser des d'un altre lloc no la poden veure, no?
Clar, jo tinc aquesta facilitat, jo visc allà, jo conec el noi que fa braçalets, jo conec a la noia, a la senyora que et porta a casa seu a fer un taller de cuina, primer et porta al mercat, jo conec el noi que fa excursions en bici i que, a més, fomenta el reciclatge. I tot això, per als grans operadors que no estan en destí, els és molt difícil.
Clar, clar, clar. Doncs, coneguent aquesta realitat de primera mà amb tu, Pilar, has dit que sabies l'idioma, no?, d'allà?
Sí, home, per a mi és vital, per a mi és bàsic estar a Tanzania i parlar el swahili, perquè tota la família de Henry parla el swahili.
Clar.
Tinc que dir que a Tanzania, sorprenentment, parlen molt bé l'anglès, la seva educació és en anglès en molts aspectes, en molts moments, i però tot i així, a mi parlar el swahili, a mi els idiomes m'apassionen, i parlar el swahili és el que realment introduïix a la cultura.
Exacte. Al final, quan vas a un lloc, és important, no?, aprendre l'idioma. Com es dirien gràcies? Sí.
Com diríem gràcies, sí. Bastante.
Doncs això, Pilar, gràcies per aquesta entrevista. Gràcies.
Gràcies a tu, Marc.
Gràcies. I d'aquí una estona parlem amb la Loles Vives, una atleta que va guanyar amb 21 anys i que ara torna a guanyar amb 65. Molt interessant el seu relat, no us el perdeu.
Amb Marc Huerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El gran protagonista del día, el hombre que hoy ha anunciado su adiós, el gran capitán del Betis, Joaquín. Hola, Joaquín.
Hola, Guama, buenas noches.
¿Sigues llorando o has parado hoy?
Bueno, ya no me quedan lágrimas.
Lo mejor que ha sido para ti de la mañana de hoy.
Mi mujer, mis hijas, mis padres, mis hermanos.
¿Has dicho que quieres 5 o 6 meses de vacaciones después? ¿5 o 6 meses de vacaciones?
Sí, padre, hombre, después de tantos años, sí. ¿No, Guama?
Lo tienen acumulado los días, claro. Has acumulado festivos, domingos. ¿Tienes nocturnidad?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Fer esport és el dia a dia de la Loles Vives i això demostra el seu triomf en el Mundial Màster de Salt en Longitud. Parlem amb ella i també dels Funkos, les famoses figuretes que són tot un èxit entre els col·leccionistes. La manresana Loles Vives va ser la primera dona que va baixar dels 12 segons en els 100 metres a Espanya en el Mundial Màster de Salt en Longitud fa 44 anys amb només 21 anys i ara encara segueix en actiu i el març passat, amb 65 anys, va tornar a guanyar el títol de longitud en el Mundial Màster. Parlem amb ella, amb la Lola. Benvinguda, Lola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quines diferències o com ha canviat el fet de guanyar amb 21 i tornar a guanyar amb 65 anys?
Ha canviat moltes coses. Primer, la manera també d'aprendre amb l'atletisme, en com ho feia quan era, diríem, un atleta professional, en com ho prenc ara, no? Vull dir, quan vaig aconseguir ser la primera dona a trencar la barrera dels 12 segons, jo en aquells moments era una atleta professional, o sigui, no en quant a que perquè guanyava diners, sinó per la meva dedicació. Era atleta internacional i em dedicava, doncs, amb cos i ànima a l'atletisme. Bueno, a part que ho compaginava amb els meus estudis de biologia en aquells moments. Però Després ja, quan passes a l'etapa màster, de fet, jo ja em vaig retirar de lo que és l'atletisme professional, ja havia tingut el meu fill, vaig seguir competint, però em vaig retirar als 29-30 anys. I ara, doncs, quan vaig reprendre l'etapa màster, doncs ja diríem que és una manera diferent de perdre l'atletisme, no? Ja no tens com aquella tanta responsabilitat, no? I les coses són diferents. Segueixo entrenant, segueixo tenint el mateix esperit competitiu, però no és exactament el mateix. Hi ha un divertiment bueno, que abans jo també sempre m'he divertit, però és diferent. No hi ha la pressió aquesta d'estar a l'elit.
És una altra manera de conviure, no?, amb aquest atletisme i amb aquest esport. Com va començar tot? Somiaves de ben petita amb ser gimnasta?
Sí, jo de petita volia ser gimnasta. Jo volia ser la Nadia Comaneci. però jo llavors vivia a Manresa i en aquells moments, en aquells anys, a Manresa encara no hi havia cap lloc on poder fer gimnasta artística. Jo t'estic parlant que jo llavors tenia entre 11 i 12 anys, que no parava de fer verticals ponts, rondades, tot el dia estava fent tamborelles i fent coses de gimnàstica, però m'havia de desplaçar a Barcelona, a la residència Blume, per poder-ho fer. En aquells anys encara no hi havia Manresa, ara ja sí. I res, vaig començar a fer atletisme, perquè també tenia cosines i un germà que ho feia, i de seguida vam veure que era molt ràpida, que corria molt de pressa, i bé, vaig començar a fer curses, em van començar a sortir bé, em van regalar unes sabatilles de claus, i fins ara. Jo vaig debutar amb el Club Atlètic Manresa, a l'estadi del Congost, amb unes pistes que llavors eren de cendra, el del tartan encara no existia, i doncs des d'aquelles sabatilles de claus de quan jo tenia 12 anys fins ara. Ara les coses també han canviat molt també en quant a la manera de fer les coses també, les pistes, les sabatilles, la manera d'entrenar, la nutrició, la psicologia, tants aspectes que nosaltres no teníem aquest tipus d'ajut ni ho teníem en compte.
Clar, has viscut l'evolució teva personalment, no?, també com a professional, i també l'evolució d'aquest esport.
I tant, i tant. Vull dir, sobretot jo ara em meravello de que tinc com una enveja sana de veure, no?, les velocistes actuals, de com fan l'atletisme actualment, que no té res a veure amb com ho fèiem doncs els atletes de la meva època, no? De la manera, doncs, com la preparació, la manera d'entrenar, com cuiden l'aspecte nutricional, com et comentava, com cuiden l'aspecte psicològic, com cuiden les recuperacions, la suplementació, en fi, són tot una sèrie d'avenços i d'aspectes, doncs, que t'ajuden, doncs, a rendir bé, molt millor, i després les concentracions, la pròpia federació, els cuidados que hi ha, que en aquella època doncs no era tan així, no? Uh-huh. I la veritat que em meravella veure com és l'atletisme ara i les nanes joves com ho fan.
Al final portes tota una vida dedicada a l'atletisme. És molt sacrificat. Què has hagut de sacrificar en tots aquests anys?
Doncs mira, jo sempre dic que per mi no és un sacrifici, jo per mi és un privilegi el que estic fent. Evident que sempre, si tu vols aconseguir un resultat, sí que en teoria t'has de sacrificar, entre cometes, has d'anar a dormir d'hora perquè l'endemà tens una competició, t'has de cuidar i t'has d'entrenar durament quan de vegades no en tens ganes, però jo francament, quan fas una cosa que t'agrada, la disfrutes, llavors no ho considero un sacrifici. Jo crec, penso que en aquest aspecte els esportistes són una mica com sobrevalorats en qualificar-los com herois, perquè francament jo no ho considero una heroïcitat, perquè tant de bo molta gent es pogués dedicar a fer realment el que li agrada i a disfrutar-ho, no? I a sobre que et donen recompenses, no?
Exacte.
I bé, sí, home, sempre hi ha sacrificis. Quan tens ganes d'entrenar estàs cansat, però bé, és un sacrifici que fas allò, no? Quan el sarna pica con gusto, no? Que es diu en castellà, no pica.
Això diuen. Alguna vegada ho vas arribar a deixar? Ho vas pensar? Vas dir, ho deixo aquí, ja no puc més?
Sí, a veure, jo ho vaig deixar, ja et dic, jo vaig començar amb 12 anys, 11 anys, i vaig tenir el meu fill, que jo tenia llavors 27 anys i llavors quan el vaig tenir vaig tornar un parell d'anys més i llavors ja ho vaig deixar perquè llavors jo ja havia acabat la carrera, vaig començar a treballar, tenia el meu fill, vaig veure que ja no podia dedicar-me a entrenar com volia i ho vaig deixar durant 10 anys fins que llavors per circumstàncies de la vida me'n vaig anar a viure a Madrid i allà doncs vaig començar a portar el meu fill que llavors ja tenia 7 anys a entrenar i allà doncs, em vaig enganxar amb el que se'n diu l'atletisme màster, doncs, ja de partir dels 30, dels 40 anys jo em vaig enganxar. Ara es fa a partir dels 35, però a partir dels 40 anys. Uh-huh. I m'hi vaig enganxar i fins ara, mira, ara que en tinc 65.
Clar, què porta algú a continuar entrenant d'aquesta manera i arribar a competir als 65 anys?
Doncs que t'agrada, vull dir, és una manera de fer esport, a mi sempre m'ha agradat també competir, jo ara també ja m'ho prenc com una forma d'estil de vida saludable, m'ajuda a mantenir això, un estil de vida saludable, és una motivació que jo ja tinc cada dia per llevar-me, per aconseguir uns reptes, unes il·lusions, que perquè a mesura que passen els anys això és algo molt important a la vida, trobo. Mm-hmm. No, tenir una il·lusió amb la que aixecar-te cada dia.
Exacte.
I això és el que em porta i em dona pues, satisfaccions, doncs, viatges que faig també per competir i sempre el meu estímul que em llevo cada dia és intentar seguir corrent molt ràpid, intentar córrer cada cop més ràpid, el que passa que els anys et posen en el teu lloc i cada dia es corro més lenta, malgrat ara ja. Però bé, aquest és el meu repte, seguir intentant ser velocista malgrat el pas dels anys i entrenar-me i seguir millorant, malgrat que, perquè encara que no millorin els cronos, sí que milloro en altres aspectes, sempre s'aprèn coses.
I millores fins i tot proclamant-te de nou triomfadora d'aquest salt en longitud en el Mundial de Màster. Com és sí. Això de tornar-te a proclamar guanyadora?
Doncs molt satisfactori, evidentment, perquè això, com et comentava, doncs, a mesura que passen els anys, les coses es fan més difícils, doncs, perquè també són molts anys de pràctica de l'atletisme, a vegades doncs, també tens lesions que se't presenten pel camí, que a mesura que ets més gran, doncs, la recuperació és molt més dificultosa i les coses costen més. Llavors, quan ho aconsegueixes, doncs, la satisfacció encara és més gran, no? Perquè ho has tingut que patir més, ho has lluitat més, i sempre quan una cosa es aconsegueix, havent-ho lluitant i havent-ho suat, doncs sempre és més satisfactori.
I tens properes competicions a curt termini?
Sí, ara, per exemple, ara entrem a la temporada de l'aire lliure, això ha sigut en pista coberta, i ara, doncs, al setembre, finals de setembre, hi ha l'europeu també màster a Pescara, a Itàlia. L'any que ve hi torna a haver també un europeu indoor. No, no, sempre cada any tinc competicions. Cada any tinc uh-huh. competicions. Hi ha anys, doncs, el millor... Bueno, depèn, jo si estic bé, segueixo competint sempre. A vegades se presenta alguna lesió, has de frenar una mica. Sobretot és també entrenar sempre, sobretot a mesura que passen els anys, tenir molta cura dels descansos, de no entrenar més del compte, doncs perquè ja ets més gran, et costa molt més recuperar-te, i això s'ha d'entrenar amb molt més sentit comú.
Clar.
Però jo, sí, sempre tinc competicions, reptes a l'abast, i la meva intenció és seguir corrent mentre el cos pugui.
Aguanti, no?
Sí.
O sigui, el pensament aquest de retirada, no?, de deixar-ho, de moment no és massa recurrent.
No, jo penso que jo no dic que tothom ha de fer esport de competició, ni molt menys, perquè la competició doncs exigeix unes coses que de vegades potser són massa intenses, però l'esport és quelcom que tothom, esport, exercici, digue-li com vulguis, és quelcom que tothom hauria de tenir en el seu dia a dia, no? Com qui menja, no? Jo per mi, jo em llevo i fer esport doncs és com... perquè em toca dinar, em toca esmorzar, doncs em toca fer esport o tinc d'anar a dormir. Perquè els beneficis que hi ha per la salut i per tenir una vida llarga i saludable, doncs és essencial.
Uh-huh. Hi ha moltes dones que es dediquen a això? Com funciona aquest món amb, la, amb les dones? Quan vas començar, has notat diferència entre aquells temps i ara?
Doncs sí, home, la veritat, i gràcies a Déu, cada cop les dones cada cop s'apunten més a fer esport i de tots tipus. Des que jo vaig començar, que era nena, mare, això, el canvi ha sigut abismal. I sobretot amb els tipus d'esports considerats com més masculins, per dir-ho d'alguna manera, no? O especialitats de l'atletisme també considerades com més, que són més d'homes. Vull dir que era un, abans doncs, hi havia un masclisme en aquest aspecte, inclús nenes que potser volien fer inclús atletisme, doncs els pares deien, ai no, que aquest esport et fa ficar les cames massa fortes. Ja no et dic de jugar a futbol, jo tinc una filla futbolista i quan jo era petita, doncs, una nena jugués a futbol, doncs ja era, bueno, això és, no? Pues era considerat com que no era ben vist. Amb aquest aspecte, gràcies a Déu, ha canviat molt.
Ha evolucionat.
Les, si les dones s'apunten amb esports on prioritza la força, cosa que abans era molt més estrany de veure.
I l'esport veig que ve de família, eh? Perquè si tens la filla futbolista... Això és sí. Que algú teu ha agradat segur.
Sí, el meu marit també era saltador d'alçada.
Ah, mira, i, doncs dels
i
dos.
Ella va començar fent tanques i ara doncs ja és futbolista, ja professional, sí.
Doncs Lolis sí. Vives, gràcies per parlar amb nosaltres. Enhorabona perquè triomf, tant als 21 anys com als 65, a seguir competint fins que el cos aguanti, com tu dius, i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies per haver-me trucat. Gràcies,
gràcies.
Mare. Gràcies, ha estat un plaer.
Igualment. I atenció perquè parlem de Funkos, perquè el popular fabricant de figuretes de personatges de la cultura pop ha destruït figuretes per un valor d'entre 30 i 36 milions de dòlars, entre uns 27 i 33 milions d'euros. La multinacional de Ninots va anunciar la decisió el mes passat en un comunicat en què ho argumentava per l'augment de costos de l'emmagatzematge i el lloguer de contenidors. Actualment, Funko té un estoc superior a la capacitat dels magatzems de la companyia i l'any 2022 l'estoc també va augmentar gairebé un 50% i s'ha situat en un valor de 246 milions de dòlars. En parlem sobre el tema amb l'Anna, la propietària de la botiga Cazadores Funko Pop de Barcelona. Anna, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, això imagino que s'està convertint en un malson, no?
Bueno, sí, una mica.
Sabeu per què està passant tot això?
No, sàpiga que no ho sabem, però jo suposo que hauran fet més estoc del que podien vendre o suposo que seria relacionat amb això, suposo.
Clar, durant la pandèmia aquestes vendes de les figures Funko encara va créixer molt més i sobretot a través d'internet. Pot ser una de les causes, no? Aquesta també.
Sí, pot ser, ja que van fer molt per la pandèmia, que es van vendre més, i ara s'hauran, bueno, s'hauran tant que no, que millor no s'hi tenen tant, o, bueno, jo penso que han fet més del que podien vendre.
I què creieu que es deu aquest gran èxit de les figures? Quin creieu que és el secret?
Bueno, jo suposo que cada vegada hi ha més col·leccionistes. Abans era com una miqueta més tabú això del col·leccionisme, que era més estrany, no? Més... I ara la gent com que li agrada més i és més gent com que és del món freak i tot això, saps? I jo penso que ara com està de moda, entre cometes, no? Perquè el col·leccionista sempre ha sigut així. I jo penso que és això, que com que hi ha més col·leccionistes i els agraden més la relació de figures... I mira, Funko, doncs mira, l'ha agradat a la gent.
I vosaltres, a la vostra botiga, Cazadores Funko Pop, quan vau començar i quantes figures podeu vendre, més o menys, al dia?
Bueno, jo vaig començar fa uns 4 o 5 anys, perquè jo soc col·leccionista, i clar, va començar així, i bueno, és que segons la temporada també, segons també la col·lecció... És que depèn de moltes coses, perquè el millor pues, ara es posa més de moda l'anime o el Disney. És que segons la col·lecció que surti, la gent vol fer més reserva o no, directament ho compra. Depèn.
I quines figures diríeu que són les més demandades, les que més s'han venut?
depèn de què penso, que Marvel, penso que és Marvel, i també dona fort a l'ànime. En relació a l'ànime, jo penso que els dos són... és més fort, també hi ha Disney, però jo penso que és més Marvel, perquè també agafa molt, abarca molt, saps, superherois, bueno... Però jo penso que Marvel i l'ànime són les col·leccions que més fort han... sí.
I el perfil de la gent que els compra, quin perfil seria més o menys? Més nens, més nenes, gent més gran, potser?
Jo penso que entre nen i nena és que està més o menys igual, perquè abans seria més nen, però ara et diria que més o menys, perquè ara, per exemple, en rotllo ànime és que està per nen com per nena.
I en quant a franges d'edat, sí?
Jo penso que és entre 20, 30... Uh-huh. Hi ha alguns que són més petits i altres més grans, però jo penso que...
Un públic 30... jove.
Sí, jo penso que sí, és jove. Uh-huh. Els Funko són joves, sí.
I quines han estat les últimes incorporacions de figures?
Les últimes que m'ha arribat a la botiga és de One Piece, d'ànime, i de Disney, a les princeses i tot això.
Clar, es va renovant constantment.
Digue'm?
Es va renovant constantment, no, això?
Sí. Bueno, és que cada... A veure, Funko el que fa que cada 6 mesos fan com una convenció, entre cometes, una publicació de tots els Funkos que sortiran durant els 6 mesos següents. Llavors tu pots fer la reserva i es treuen, bueno, és una mica així de... I llavors la gent ja sap el que sortirà. I també ells van fent noves col·leccions. I bueno, a ti t'arriba un document conforme sortirà això i tu pues, ho dius a la gent el que sortirà. I si no per Instagram, bueno, per les xarxes socials, sempre posen el que sortirà. Així ho fan, que ho publicen i bueno, pues, tu fas la reserva o ho compres quan surt. Això ja depèn de cadascú.
I les que més han sortit és d'aquestes últimes de Marvel, i quines més?
Ah, les que més es incorpora, bueno, les que més surt així són l'anime, que és bueno, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, tot això està bastant, bueno, agrada bastant als col·leccionistes. I després està pues, Marvel, que sempre són els superherois, que, bueno, Spider-Man, sobretot Spider-Man, agrada molt, no sé què personatge, s'agrada bastant. Sobretot Spider-Man, la gent va... consultant bastant.
I creieu que aquestes figuretes, per tots aquests col·leccionistes, tenen futur encara? Seguiran tenint molt més èxit a llarg termini?
Personalment, tindrà èxit durant un temps. Jo suposo que, a veure, és el que t'he dit, jo te parlo com a col·leccionista que sóc. Jo ja, i molta gent li passa, que ja som més selectius, saps? T'agraden, t'agraden molt, però ja és que no, és que a part que no cap a casa, ja treuen tant que ja te torna selectiu i llavors ja agafes el que t'agrada. I suposo que ja arribarà un punt que s'esgotarà, saps el que vull dir, que ja dius, està aquí, o el millor agafes, però no tant com al començament. Jo penso que el futur... a veure, no, a lo millor no li va malament perquè fan unes altres games, no només Funk, o sea, no només Pop, com fan unes altres col·leccions, unes altres games de Merchant, tot això, llavors a lo millor no, per ells. Però siguin Pop, jo penso que treuen molt. Per això jo penso que l'estoc se les ha saturat per això, perquè és que no paren de treure. I molts, moltes... del millor d'una col·lecció treuen 10 variacions i dius, és que és molt, saps? És massa quantitat. Llavors jo penso que és això, que col·lapsa una mica.
Potser serà una qüestió de reinventar-se, no? Com tu dius.
Exacte. Jo penso que sí, que és això més. Més que vinga a treure, vinga... És que potser d'un personatge treuen 10 models o 5 models en una col·lecció i dius, és que és massa. I ja la gent això, és que dius... És que treuen un, que és així, una, és igual, però varia una mica i és massa. Jo penso que és massa.
Doncs, Anna, de la botiga Cazadores Funko Pop, gràcies per parlar nosaltres sobre aquest tema i a seguir col·leccionant Funkos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana, ara tot seguit a Agropopular. Demà diumenge, abans de marxar a celebrar Sant Jordi, ens tornem a trobar aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.